el sombrero de majaras. Assemblea de majaras.
Com tot lo bo, el mes d'agost se'n va.
Assemblea de majaras.
Però amb el setembre retornen els macarres radiofònics preferits. L'Assemblea Majares, aquest dominical que tot a sobre voldria com a gendre.
Assemblea de Majares. Assemblea de Majares.
Després d'un immerescut descans d'un mes i mig, tornem a estar aquí. Fins a les 9 del vespre, avui 31 d'agost, en aquest primer programa de la nostra enèsima temporada.
Assemblea de
I com sempre, des de la nostra santa casa, des de la nostra casa mare, la nostra nave nodriza contrabanda, FM. No estàvem morts, ja hem tornat. Després de tostar-nos una mica i ficar les parts nobles sota el sol, estamos de vuelta.
A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario. Sin pensarlo dos veces se fue para malgastarlo. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todos lo dieron por muerto.
¿Quién estaba muerto? ¿Quién estaba muerto? ¿Quién estaba muerto? Estaba tomando caña. ¿Quién estaba muerto? ¿Quién estaba muerto? ¿Quién estaba muerto? Chibiri, chibiri, pum, pum.
Al cabo de unos días de haber desaparecido, se encontraron uno muerto, muerto muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron sus deudas y lo enterraron con pena.
Que no estaba muerto, que no estaba muerto, que no estaba muerto, estaba tomando caña. Que no estaba muerto, que no estaba muerto, que no estaba muerto.
Se apareció
lleno de vida y contento,
diciéndole a todo el mundo:
¡Hey! ¡Se equivocaron de muerto!
¡Qué lío el que se formó!
Esto sí que es puro cuento.
Su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir con muerto.
Y no estaba muerto, y no estaba muerto, y no estaba muerto. Estaba tomando caña. Y no estaba muerto, y no estaba muerto, y no estaba muerto. Y no estaba muerto.
La rentrée Majara nos lleva una patita gran despedida, que no estaba muerto, estaba tomando cañas. A ver si nos lo encontramos algún día tots aquí al Paret. Personatge entrañable.
A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario.
I això, tots rumbosos, comencem, i això, amb el muerto vivo, però no volíem ficar la versió que ha anat sonant ara tot arreu, amb la Marina de Ojos de Brujo, sinó que està amb Sargento García. Bueno, i és la que he vist...
Un montaje de Universal Music.
De la Ciu, los Ojos de Brujo, que seguro que quieren volver.
I mal de ojo, eh?
I és com la de la Marilyn Monroe, tot és propaganda. Doncs pues no, comencem amb aquesta versió que va fer el Paret fa anys, amb el Sargento García, el muerto vivo. I això, senyors rumberes i rumberos, és l'Assemblea Majares.
I clar que sí, a Contrabanda FM en directo. Ah, i en altres ràdios lliures del Llevant Mediterrani.
Home, ara que estem...
No, Llevant peninsular, claro.
Peninsular, peninsular. El Llevant, del Llevant Mediterrani posarem alguna música avui també,
no?
D'aquí un moment.
Música de tiros, no?
Exacte. Però saludem al nostre Llevant peninsular, que també és radiofon, per veure que no se'ns ha oxidat les neurones a les vacances.
I que ens fa contents que ens trobem a la trobada de Ràdio Tiros, sí, de setmana que ve.
Que també ho explicarem. Doncs bueno, la gent que ens escolta des de Ràdio Malva, València, saludos des d'aquí. També la gent que en banyador sense fent submarinisme s'escolta des de Ràdio La Mistalera a la Xara.
Snorkel, ara se llama Snorkel.
Això, Snorkel. És com el running, no?
A running, funning.
Des de Ràdio Activa la Vall?
No, Ràdio Mistalera.
No. Vale. I des de Ràdio Activa la Vall
o Ràdio Activa del Coi.
Exacte. Tots ells i elles i altres ràdios que ens radifonen i que potser no ho sabem, pues una abraçada.
Clar.
tornem a estar aquí.
Que no estaba muerto, que estaba en contrabanda.
Estem aquí a l'Assemblea de Majares de nou encetant la temporada de transició nacional amb la Contrabanda FM, com cada any, bueno, cada estiu quan s'acaba, doncs tornem a estar aquí a les zones, qui sap fins quan, però contents,
moranets,
i amb il·lusió, amb força, amb valentia, no?
Sí, algú més moranets, i el que veiem a aquesta tornada de vacances és que seguim tenint algun desajust tècnic, esperem depurar aquest final d'estiu. Seguim amb la programació algo alterada, que també ens afecta els Majares a l'hora de les reposicions,
però bueno,
paciència, tant els contrabandistes oients com els que estiguin aquí logotant, pues, bueno, és una qüestió,
sí, simpatitzants,
doncs. Exacte, paciència, senzillament,
però bueno, és això, aquí és un mitjà lliure, i si voleu fer-lo servir, encara que estigui fotut el Franqui, podeu fer-ho servir en les directes o com sigui, a través d'uns diferents canals, que són el telèfon, el correu electrònic o el correu postal.
Mm-hmm. No se t'ha oblidat el telèfon aquestes vacances?
No, el dia
sempre tens un tatuat
fuego, ja. El telèfon de contrabanda és el 933177366. Repetimos?
933177366. Aviat l'haurem de dir en anglès i en altres idiomes, però
de
moment deixem així,
no?
Exacte.
Perquè els locals de borratxera no existen, no?
No.
No existen els turistes de borratxera.
Exacte. Bueno, d'això ja podeu intuir que avui un dels temes que parlarem i dels que debatirem,
la festa de la xerinola.
Exacte. Com a mínim obrirem la veda per comentar d'alguna manera una de les notícies d'aquest mes d'agost, amb l'invitat que tenim aquí sentat avui, que és el Dani, de l'Associació de Veïns del Casc Antic, de la SOCI. Hola, bona tarda. A veure si l'hem ficat al micro bo, perquè no ens ha donat temps a provar molt. Hola,
sí,
Dani.
Sí,
hola.
Sí? Sí, et sentim.
Bueno, perfectament.
Vale.
El Dani se senta per primer cop aquí a l'estudi amb els Majares, tot i que l'hem entrevistat més d'una ocasió quan hem pululat per allà pel carrer. I, bueno, me xerrem una estona, pues, de lo que sorgeixi, però sobretot també que ens expliqui una mica sobre aquestes darrers moviments en el barri de la Barceloneta, especialment contra els pisos turístics i tota aquesta massificació de turisme que està complint bastant els mitjans de comunicació.
Sí.
Seguint les presentacions també està bé.
L'efecte canvies, no? Vols dir?
Exacte, també. I bueno, com sentiu, tenim a Dolomar les tijeretes avui.
Tijeretes i ja ves. Ja ves.
Avui molt ocurrent.
Les claus, després...
No, molt ocurrent, dic.
Clar, molt ocurrent, bueno, com sempre, no? Bastant sereno.
Bueno, això està molt bé. I un servidor, Ernesto Chemajara, veus? Jo no és que no estic corrent, avui estic...
En la playa del Castelldefels, que eso es como la Barceloneta, pero de hace 50 años.
¿No? Exacte. Bueno, pues de moment, nosaltres tres, però també qui es vulgui sumar trucant aquest telèfon 933177366, intervenint des del chat del mail assembleamajares@gmail.com, des del Twitter, assembleamajara, o... o enviant-nos palomes mensajeres, de les maneres que sigui, pues estarem aquestes quasi dues hores fins a les 9 aquí a Gotran FM 91.4.
Pues continuem con Cancionitos del Peret, ara que no està tan present, tot i que no estava tan, però bueno. Ai, esta especial per als vecinos de la Barceloneta.
Ai, si jo la pudiera. Ai, si jo la pudiera. Yo la pude ahí, era encontraba. Yo la pondría en tu labio. Y yo la pondría en tu labio. Para poderte besar.
Una lágrima cayó en la arena. En la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena. La que quisiera, quisiera encontrar. Una lágrima cayó en la arena. En la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar.
Me pediste un beso, tú me pediste un beso, en la orilla del mar. ¿Cómo no te lo daba? ¿Cómo no te lo daba? Te pusiste a llorar, ya, ya, y una lágrima tuya, hay una lagrimita tuya. En la arena cayó, y una ola atrevida, mira, una ondita atrevida, hacia el mar la llevo.
Y una lágrima cayó en la arena, ay, en la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar.
Ay, una lágrima. Una penita me da. Ay, que si la pudiera. Ay, que si yo la pudiera. Yo la pudiera encontrar. Yo la pondría en tu labio. Yo la pondría en tu labio. Para poderte besar.
Una lágrima cayó en la arena. En la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena. La que quisiera, quisiera encontrar. Una lágrima cayó en la arena. En la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena. La que quisiera, quisiera encontrar.
Bueno, pues una lágrima cayó en la arena de la playa de la Barceloneta y a ver si la encontramos, ¿no? Hoy en los majanas o, sí. O vamos viendo más cosicas, ¿no?
Sí, com que també volíem abordar aquest tema que ha estat el protagonista de les darreres setmanes d'aquest mes d'agost i que ha tornat a situar Barcelona una mica en els notícies, i per fer-ho barroerament, com acostumem a fer els majares, doncs, bueno, volíem portar algú del teixit veïnal de Ciutat Vella que ens expliqués una mica la seva opinió, ens expliqués amb una mica més de criteri d'on ve tot això i rascant una miqueta més del que habitualment podem sentir els mitjans. Llavors per això tenim el Dani. Llavors ara li comentàvem que estaria bé que ens, primer de tot, com que hi ha gent que ens escolta que potser no és de Barcelona, i a part que també la gent està medio unes de vacaciones, les altres tornant, i potser s'han perdut una miqueta
el context, com
engega aquesta guspira que nova que hi ha hagut a Barceloneta.
Ara no funciona, perdona, Què passa? El cable, el capilar també.
Bueno, els micros també els tenim.
Aviam, per aquest altre
sí,
segon?
Sí,
vale, doncs això, repeteixo ràpidament, que moltes gràcies per la invitació de Contrabanda i que sempre està bé poder parlar amb els companys d'una mica del que està passant i mirar de compartir-ho. Aleshores, com a context, abans de res, que em deia d'Ernest que no estaves molt assabentat, bueno, el context de fons sí que estàs assabentat, sí, perquè el visquem menys cada dia. I
hombre, Ernest és un fijo de los coros.
I aleshores, bueno, té a veure bàsicament amb la proliferació del turisme a Barcelona en general, molt concretament a Ciutat Vella, que és una cosa que venim denunciar, no en si mateix el turisme, sinó la gestió o la falta de gestió que se'n fa, i aquesta manera de promoure el turisme a qualsevol preu i com més millor. És a dir, en el fons, un problema de model de ciutat, això que se'n deia model Barcelona, que avui en dia ja descaradament se'n diu marca Barcelona sense cap complexa, com si Barcelona fos només un mercat, una qüestió mercantilista i no un lloc on es viu i etc.
A més, una marca blanca que pot ser intercanviable per qualsevol altra ciutat que la desbanqui en qualsevol moment, no?
I aleshores, una mica el que hem vist passar recentment, el context més proper, tant en el temps com en el territori, parlant de la Barceloneta d'aquest estiu, és que, bueno, la realitat dels pisos turístics és coneguda a tota Ciutat Vella, també a la Barceloneta des de fa temps, però i denunciada per entitats veïnals i altres des de fa temps per diversos motius. Però realment aquests, jo diria, darrers dos estius, la pujada que han fet els pisos turístics a la Barceloneta és brutal.
Pujada a nivell quantitatiu.
Quantitatiu.
Qualitatiu...
En podem parlar, no? Aquesta és sempre la parella, no? Qualitat, quantitat, i aquí ens podem perdre una mica la discussió, però hi entrarem, no us preocupeu. En tot cas, clar, ha pujat molt la quantitat de pisos turístics en un barri que per si mateix té una densitat de població enorme, on les distàncies són encara més petites de mitjana que Ciutat Vella en general, i això ha fet que, i aquí entrem a la qualitat també, això també hi compta, jo penso que no és un problema, el problema de fons és més de quantitat que de qualitat, però això també hi entra, és a dir, lligat a la platja, etc. La majoria de turistes que venen a la Barceloneta és gent jove, festa, jo no entraré particularment en el terme borratxera que tant es fa servir i que em sembla poc o mal que descriu malament una mica i simplifica molt la història. En qualsevol cas, el que és cert és que s'han trobat a la Barceloneta, on ens hem trobat tots, amb un panorama certament dur, amb molta gent que no ha pogut dormir durant moltes nits aquest estiu, i això ha anat creant un ambient, doncs, de malestar força generalitzat. I aquí és una mica on comença tot aquest estiu.
Que hi ha aquest pas endavant, aquest...
Exacte.
Aquest creixement més bèstia d'algú que, com tu dius, ja fa molts anys que passa a la ciutat, i segurament el primer barri on es va notar, i jo recordo fa temps de fer entrevistes a altres companyes de l'associació de l'Hòstia, per exemple, on es va notar des del primer moment va ser la Barceloneta, ja, la invasió d'aquests pisos.
Sí. Aleshores, bueno, principis de... Bueno, ja abans de l'agost ja s'havia creat un grup al Facebook que pot semblar una cosa molt, diguem, molt poc útil per fer política, protesta al carrer, però que ha resultat ser l'embrió d'un moviment que ara mateix té a tota Barcelona una mica alerta i a tots els mitjans a sobre, etcètera. Des d'aquest grup de Facebook es va convocar una reunió al camp de futbol, jo no recordo exactament la data, però va ser cap al 8 o 10 d'agost, i hi va haver una assistència massiva, diria jo, de veïnat de la Barceloneta, i jo hi era perquè tenia molta curiositat i molt interès en saber com s'estava organitzant això i com estava la cosa, i bueno, de mirar de lligar lluites entre barris, etc. I aleshores, aquí sí que parlem de quantitat i qualitat. Hi havia un munt de gent i la gent estava molt emprenyada, molt i molt emprenyada, i tothom deia, i tota dona deia, que s'havia de fer alguna cosa. I aleshores, així va començar una mica la cosa, es van doncs, acordar certes accions a fer entre el veïnat, i aleshores una de les primeres coses que va passar va ser, doncs, diguem, el que ha provocat realment les manifestacions com a tals. L'origen, en un principi, era sobretot degut al fet que hi havia, o així ho he viscut jo, potser, però jo així ho he entès, hi ha una agència a la plaça de la Rebla, a la plaça del Mercat de la Barceloneta, hi ha una agència immobiliària que es dedica als pisos turístics i que estava obrint fins la matinada, donant claus fins l'una de la nit, fins les dues, etc. D'una manera, diguem, ja massa descarada pel veïnat.
Que... No, és que és la recepció d'un hotel gigante, no?
Clar, la Barceloneta com a hotel, la Barceloneta com a hotel, perquè no, és una mica el que s'ha estat fent i suposo que encara s'està fent. I aleshores, bueno, va començar, les protestes van començar una mica com una mena d'escratxe, per dir-ho així, per forçar el tancament d'aquesta agència, i a partir d'aquí la cosa va esdevenir més concentracions, manifestacions, o concentracions que van esdevenir manifestacions al voltant del barri, d'alguna manera tancant i fent tancar agències que s'estaven quedant obertes fins tard, i bueno, això ha esdevingut el que és ara, que és una mobilització d'alguna manera més organitzada, on ja hi ha convocatòries, etc. I tot s'ha de dir des del primer dia amb una mediatització
important, no?
Que jo, sense voler minimitzar el problema ni molt per l'estil, penso que també té a veure amb l'agost i amb el fet que els mitjans tenen molta...
Necessita encarnar-se molta set per omplir, no?
Efectivament. Mm-hmm. I també d'aquí el tractament, això que tu dius, el tractament de la notícia que s'ha fet, que és certament, jo diria, frívol. Vull dir, reduir tot a un problema de borratxera i guiris nus, em sembla d'una simplesa...
Bueno, és que és que t'anava a dir, que també que els mitjans han pogut trobar...
Hola, ara. Deia que els mitjans han pogut trobar imatges molt...
Això és cert.
Com, bueno, molt picants, molt goloses, no?
Uh-huh.
De poca roba, i això suposo que també...
El mamàding, vols dir?
Bueno, d'aquest estil, no, sense arribar a aquest
sense
punt, però
tant,
bueno,
però...
sí que al fi i al cap aquest estiu, vull dir, si no ha estat Mallorca... Com no, ara no recordo el nom d'aquesta...
Magaluf.
Salou, que ja porta anys també un plin.
Vamos a poner un aquesta... tema d'Oi de Arrasse, no?
Ideal per aquests casos. Pues, bueno, pues, ha estat ja com una fase més, no? De dir que aquest sí. Turisme de barbàrie ha arribat a Barcelona, no?
Sí,
fins ara semblava que era com de pobles petits que s'havien com especialitzat en aquest tipus de turisme.
Uh-huh.
Però si a sobre pots trobar imatges tan suculentes com la dels guiris en el Colmar d'on voles.
Exacte, jo penso que això ha tingut molt a veure amb la mediatització, el qual és un una lama de doble fil, en el sentit que per una banda visibilitza el problema, però per altra banda també el simplifica.
Clar.
I reduir-lo a un problema de civisme, precisament a Ciutat Vella, civisme, que vull dir que jo no vull menys
crear
el terme i molt menys el concepte, però ja en tenim experiència. Uh-huh. de persecució del civisme, i jo penso que en el cas de la Barceloneta avui en dia i de la Ciutat Vella hi ha un problema molt més de fons, molt més de model de ciutat, que té un munt de conseqüències negatives per a les nostres vides quotidianes, i entre moltes d'altres hi ha també el problema del civisme. Jo entenc, potser a mi no em molesta tant, tot i que no m'agradi, però entenc que una persona gran que baixa al carrer i es troba com està passant el turista o la turista tot just en un biquini, o el noi sense samarreta i tal, li fa un efecte molt emprenyador, i jo entenc que reaccioni contra això. Ara, el que m'agradaria també és que d'això es fes una lectura més gran, i que el problema no es redueix a això.
Clar.
És una mica el que...
Bueno, i que si hi ha pisos on s'hi poden posar turistes és perquè hi ha hagut un procés d'expulsió dels veïns i veïnes de Barceloneta fa temps.
Aquesta que, de fet, quan... una de les lectures més clarament polítiques...
I que es fan... passa una mica dalt, no? En tota aquesta lectura que es fa...
Tot i que això ja s'està, vull dir, així com hi ha d'altres coses de model de ciutat que costa una mica trobar dins el discurs de les protestes que hi estaven, tot i que mica en mica s'ho van fent, però per exemple la qüestió, també perquè és molt dura la qüestió de desnonaments i expulsió del veïnat a la Barceloneta, això ha estat de les primeres coses que ja ha quedat lligada a la protesta des del principi, sota pancartes i lemes molt senzills d'un pis turístic més és una família menys al barri.
Perquè aquesta és la aritmètica real, no?
No, és que a més, si el Barceloneta ja va viure, encara se'n va sortir prou bé del procés, bueno, perquè la crisi ja no va arribar a entrar, no? Però tot el tema de gentrificació amb els ascensors i tota aquesta història, no? Però és com veure, ja que ja estem, clar, encara ja no hi ha la bombolla immobiliària, estem en el rotllo de la burbuja del turisme, les ganes d'apostar fort pel turisme com a sector econòmic, no? D'aquest país. I que implica, pues eso, dar concessions, o sigui, fer concessions que no les fan ells, no? Perquè està clar que la penya que visqui la Barceloneta polític segur que hi ha ben pocs, no? Els que tenen
guanyos. Sí, vull dir, en aquest sentit només recordo que la nostra regidora de districte viu al districte de Gràcia. I que en general...
Igual que
I és de Taradell.
I anava a dir que la del districte de Gràcia no viu al districte
clar,
de Gràcia.
Això
és com la mobilitat laboral. A veure, sí, tu treballes en Besòs i vives en Llobregat i treballes en Llobregat i vives... O sigui...
Sí, bastants donaria per parlar molt de fins a quin punt un regidor que se suposa que ha de conèixer la realitat del seu districte té sentit que no hi visqui. No vol dir que no l'hagi nascut, això és altra cosa.
Exacte, a mi d'on sigui m'és una mica igual. Jo fa temps que faig coses i que em moc per Ciutat Vella i que miro estic allà intentant arrimar l'ombro per tant de posar una mica el veïnat més actiu i que puguem fer més entre tots junts. I jo no sóc ni de Barcelona i no sóc ni de Catalunya, vull dir... Però
parles català i català és qui viu i treballa i
ajuda i qui tributa
i roba,
recordem qui tributa. Però clar, el fet que una persona que està portant la regidoria d'un districte, sí, a Barcelona o a qualsevol lloc més igual, no visqui ni tan sols en primera persona, no les vegi a peu de carrer a la seva quotidiania, que això no l'afecti, jo penso que és una deficiència enorme. No ho sé, a mi em sembla que ara concretament si parlem de la senyora Homs no li veig tampoc una capacitat d'empatia tal com per dir, no, bueno, és que jo visc a Gràcia però de tota manera
quan vinc a fer la Fideuà veig que el Barcelona clar, ho passa
no,
malament
o sigui, no, però... realment no, allò de no nos representen es queda una mica petit i va molt més enllà.
Però ara que parlem de polítics, que veia aquests dies també una mica en els mitjans com tractaven això, clar, a l'hora de rascar també una mica aquesta problemàtica, clar, també és important veure que això tampoc és una qüestió dels darrers anys del darrer ajuntament de Convergència, no? Perquè també s'ho prenia algunes manifestacions, per exemple, del PSC, que no oblidem, és qui ha estat governant aquesta ciutat i una mica impulsant aquest model que
és
la ciutat...
democràcia, no?
Sí, sí, evidentment,
no estàs mandando...
Però és que en aquest cas que era tan fragrant, no? O ha estat tan fragrant les declaracions del PSC, no? Com denunciant una mica això i dient que el problema és que s'estaven en una imatge de Barcelona que acaba portant això.
Sí, venen a dir que la imatge que ells venien de Barcelona era molt millor, però igualment estaven venent Barcelona. Jo cap de nosaltres no negarà pas que bueno, que el turisme en una certa mesura, entenc jo, i aquesta és la que s'hauria de trobar
des de les Olimpiades és el motor de la ciutat, vale. I els ha sortit prou bé d'una manera o una altra,
sí, però alhora han afogat completament qualsevol altra possibilitat econòmica. Clar. A Barcelona no hi ha una altra indústria, no hi ha res,
és un monocultiu.
Clar,
Barcelona
és un monocultiu, bueno, i ara diuen no, clar, però és que si ara baixa el turisme a Barcelona se'n va la merda, però jo, clar, primer t'has dedicat a no treballar qualsevol altra, en sèrio, qualsevol altra via econòmica, i ara, clar, no pots baixar segons la seva lògica, no pots baixar
la indústria mundial perquè si no se comen en un moment
anem a la merda, i aleshores per tant cal seguir apostant-ho tot a una indústria que és nefasta per a la vida quotidiana de les persones que hi visquem.
Bueno, i després dins de tota aquesta pas més bèstia més endavant que ha hagut aquest any, imagino que també deu jugar el que també ha canviat una mica el model d'indústria turística, no a Barcelona, sinó a nivell mundial.
Bueno, la cultura occidental o les condicions tecnològiques, la gent
bueno,
no
sí,
viatjava
exacte,
tant,
sobretot,
no, no, no vivia tant mesos fora o vivia a 10 països.
No viatjava mesos, tant o no, i no tenies la facilitat per poder viatjar sense anar a un hotel.
Quan veníem aquí a la ràdio, l'únic que havia, el més modern així per jove, era l'hostal Kabul aquí baix a la plaça Reial, no? I... Oh, i ara ja ho veuria.
Sí, no, amb els 16 anys, 17 que portem aquí, hem vist, evidentment, una evolució en el barri gòtic increïble,
bueno,
no? Que ha anat al Paradís. Sí, sí.
Bueno, tot ciutat vella, per més...
Sí, sí.
Però, bueno, hi veus turistes a tot arreu, a Barcelona veus turistes a Meridiana, hi veus turistes a...
Clar, jo és el que anava a dir, una cosa que he notat molt aquest curs, mm-hmm. i jo crec que té molt a veure amb aquesta facilitat ara, bueno, l'explosió de certes pàgines d'internet, que no les quitarem, segur que a tots també li veiem la comoditat, bueno, que passen pel pago de negocis, que, que fa que sigui molt fàcil trobar un allotjament anticipadament i que et sigui més còmode que un hotel, no? Que no defensarem la indústria hotelera, clar.
No,
i això ja sobrepassa Ciutat Vella, no? Jo ho he vist aquest any realment al meu barri, i fins i tot més enllà de Vallgarca, no? Que et trobes a Vall d'Hebron, a Mundet, guiris.
Sí, amb el
maleta i cascos, i no van a un hotel.
I amb el mapa a la mà.
Van a un pis.
Clar, sí.
No? I, evidentment, la xarxa de metro ha millorat molt a la ciutat, i ha facilitat, i el bicing, hi ha mil coses que segurament han facilitat tot això, no?
El bicing, no lo sé, però els turistes se lo hacen ràpid o què?
Ben a saber. Però vull dir que sí que hi ha una sèrie d'elements que jo crec que ho fan fàcil.
Informat, però crec que sí.
Que les danya.
Crec que es pot fer ara.
Bueno, qui diu el bicing, diu altres mètodes de transport.
El go-car.
Sí, que té les seves coses bones, però sí que ha fet un canvi el darrer any o darrers dos anys, bueno, que ha ajudat amb tot això, no?
Clar.
I bueno, ja no és una qüestió només de circunscriu a Barcelona, no?
En aquest sentit, i mirant de fer una mica de lectura ja no política, sinó de partits, al respecte abans d'elles, no? El PSC és qui va posar sobre la taula la qüestió de Barcelona com a destí turístic, sí o sí, però realment, i sense voler gens ni mica absoldre el Partit Socialista en aquest sentit, el que ha fet el govern municipal i el que està fent el govern municipal de Convergència i Unió és realment refinar aquesta maquinària fins a un punt doncs que, no, que jo no creia possible fins a aquest punt.
Es puede rizar más el rizo.
Està exprimint encara més i en, efectivament, com deies, en petits detalls, en petites coses, doncs orientant-ho tot cap a aquest monocultiu turístic.
Perquè en el cas dels pisos turístics, el que almenys s'ha dit i s'ha sentit els darrers temps és que no es donaven llicències a Ciutat Vella, noves.
En teoria fa molts anys.
Clar, exacte, i que es perseguia els que no tenien permís, que per tant, però ara...
Però no s'estaven perseguint igualment, no es persegueixen, ara mateix se suposa que s'estan perseguint, vull pensar que realment s'estan perseguint, però realment és una apagafuegos, és una qüestió de treure pit ara que la Barceloneta s'ha escalfat, i de fet s'està actuant única i exclusivament a la Barceloneta. És a dir, aquí tu pots denunciar una cosa que sigui injusta, que estigui funcionant malament, no passa res. Si no fots un bon merder, i aquí tenim dos exemples recents molt clars, com són Can Vies i com és la Barceloneta, si no fots un bon merder, que ho han sigut a diferents nivells, vull dir, òbviament, la significació...
La mediatització i això, vull dir que...
Clar, vull dir, és només si aconsegueixes atreure l'atenció dels mitjans i, per tant, eventualment arribar a fer mal a nivell d'imatge a l'Ajuntament, només en aquest cas estàs legitimat per parlar o per parlar i ser escoltat. Si no... no tens res a fer,
que no mama no llora.
Ets l'associació de veïns de bosos de la cantonada que estan tot el dia amb la seva fantasia de que aquí no es pot viure. I res més.
No, està clar que s'ha hagut de fer molt soroll, s'ha hagut de, suposo, d'insistir als mitjans, i a més en un moment preelectoral.
Clar, estem a més d'un any de les eleccions i això també compta moltíssim.
Si us sembla, podem fer una pausa musical, així donem temps. Potser sí que hi ha algú que ha tornat de vacances i també vol ficar cullerada, perquè és un tema prou sucós, que ja ho sap que ho pot fer al 933-77-366, 933-977-766, i després seguim parlant amb el Dani, sobretot, bueno, de convocatòries que hi ha properes, recordar també com han anat les que hi ha hagut darrerament, i bueno, i el que sorgeix. Escoltarem una cançó que mirava molt a pelo, que es diu Vacaciones en Barcelona. però d'una gent de l'altra banda de la ciutat, de Nou Barris, que d'una manera o altra també els hi afecta tot això. De sus, com es diuen?
De sustanciados.
Eso, de sustanciados.
Más azul desde que tú viniste, las calles son más anchas contigo al lado, las plantas del balcón por fin han dado, será que tú las pones de verde morado, el Barça gana siempre que lo vemos juntos, tomando una cerveza en el Tacos Bar, visitas a Miro, Gaudí, Picasso, luego te invito a su alma para merendar. Vacaciones en Barcelona,
Barcelona,
más bonita que Nueva York,
en Barcelona.
Vacaciones en Barcelona, si no tienes dinero es mejor Teruel que Barcelona.
Que Barcelona, que Barcelona.
Hacemos el amor por las mañanas, parlem en català, si ens ve de gust. Paseamos por las ramblas de Canaletas, te compro un souvenir en un chino a 100. Dormimos en la playa, lluvia de estrellas, con ecos de rumbita en nuestro alrededor. Y el rum rum de las rondas de Barcelona, que ensucia nuestro amor con la polución de
Barcelona.
Vacaciones en Barcelona,
Barcelona,
más bonita que Nueva York,
que Barcelona.
Vacaciones en Barcelona,
si no tienes dinero es mejor Teruel, si no tienes dinero es mejor Teruel que Barcelona.
Proseguim aquí a l'Assemblea Majares, estem a Contralanda FM 91.4 www.contralanda.org per qui ens escolti des de fora de la ciutat i de Rodalies. I res, proseguim aquí parlant amb el Dani de la sòcia de la ciutat veïns del casc antic i com a bueno, veí de Ciutat Vella sobre el que ha passat aquestes setmanes a Barceloneta, però ja més enllà d'això, no? Rascar una miqueta quin és lo, també l'origen i què hi ha més enllà de la imatge d'alguns turistes borratxos o no o que puguin captar l'atenció als mitjans. Llavors, el que dèiem abans també que val la pena dir, traient-ho només de la, dels límits de Barceloneta, és que en les concentracions que s'estan fent ja aquestes setmanes estaven ingent d'altres barris, d'altres col·lectius veïnals, no? Els veïns, perquè com es veu com un problema, de, bueno, problema com una realitat de ciutat.
Bueno,
és tu,
en
no?
realitat la Barceloneta no també és un barri de la teva ciutat, no? I sí, sí. Voler-t'hi passejar, o és com la Rambla ja no hi pots anar perquè és...
Exacte.
Ja està patada i en realitat tothom li ha agradat, encara que estigués plena, però és una actitud diferent, no? De, o, quan són turistes... És, la forma de passejar és molt diferent a la que
completament no.
a la que fas quan ets de la ciutat no, és, o que sigui, o...
És per molt la possibilitat de trobada per pura densitat, és a dir, és molt difícil que un dels turistes en qui et creues sigui un amic que està per allà sense que ho sàpigues, i en canvi abans, pel que diuen, jo això no ho he viscut, realment la gent baixava a la Rambla a trobar-se amb coneguts i
xerrar, bueno, passejar i a...
Bueno,
pues, comerços, el que sigui, però...
a fer vida social en un cert sentit quan, bueno, quan encara es podia i tal. Sí, jo estàvem comentant ara una mica la diferència de visió, és a dir, fa 2-3 anys pues sí que estàvem les associacions de veïns i d'altres col·lectius, no només associacions de veïns, sempre hi ha hagut un discurs crític a Barcelona contra el model Barcelona, contra la marca Barcelona, contra el model de ciutat, etc. Però generalment s'ha vist des de fora, bueno, pues això com un discurs marginal, d'extremistes, etc. I diguem que tenia poc recorregut dins el gran públic. I de fet els mitjans mateixos recollien molt poc aquestes coses. I a mi doncs volia subratjar que realment els darrers 2-3 anys aquesta veu crítica està començant a ser més escoltada, principalment perquè la cosa està empitjorant de manera molt visible i molt vivible, però també penso que hi ha una sèrie d'elements que es van succeint en el temps i òbviament ara doncs les protestes de la Barceloneta són el que més clarament ha portat a aquesta existència d'unes veus crítiques contra la gestió de la ciutat a Barcelona, però hi ha elements previs, vull dir, aquí es podria parlar molt i es podria fer tota una genealogia de lluites, denúncies, etc, algunes guanyades, moltes perdudes, totes lluitades i totes vàlides, del que ha portat a desembocar en la situació en què ara estem, on realment, tot i que sigui de manera molt simplificada, com dèiem abans, a qualsevol portada de diari de tota aquesta setmana aquesta qüestió hi estava present. Podia ser només amb una foto d'uns guiris tirats al terra en posició grotesca, però d'alguna manera això no deixa de ser un reflex del que moltes persones estem denunciant des de fa molt temps. I aleshores jo penso que una de les coses que en aquest sentit han ajudat molt és una pel·lícula, un documental molt conegut, el Bye Bye Barcelona, que no s'ha fet des del moviment veïnal, l'ha fet l'Eduardo Chivas bàsicament a base de temps lliure seu i de molta dedicació, i és un documental que ha tingut un èxit brutal a la xarxa, que explica de manera molt normal, en el millor sentit, les problemàtiques que nosaltres venim denunciant. A nosaltres en aquest sentit ens ha servit molt perquè se'ns entengui a llocs on no se'ns entenia, tot i que això segueix passant, segons tu parles amb gent d'altres barris, i ho sabem tots, i una mica la resposta en gent que en principi vull dir que podria identificar-se amb algú i tal, és molt de l'estil, bueno, però o si sigui, allà ja funciona el turisme, per què us queixeu? Bueno, i aleshores comences i mitja hora després la persona ho entén. Però concretament al Bye Bye Barcelona, aquest documental el que fa molt bé és portar el problema al llenguatge comú i a un lloc on a la gent li resulta molt fàcil identificar-se, i no només a altres barris de Barcelona ni de l'Estat, sinó realment s'han rebut un munt de missatges des de fora i ha tingut molta repercussió a mitjans dels Estats Units, d'Anglaterra, de França, de Rússia, a la Xina hi va aparèixer, i realment s'està veient també des de fora que Barcelona no és el paradís turístic que s'està venent, i que això fa mal a la ciutat i al final, i això turista. També s'ha de considerar, fa molt de mal també al turista.
És que és el que hem de dir, que fins en el cas d'aquest documental jo fins i tot vaig tenir notícies d'ell de gent de fora a Barcelona.
Exacte.
Que fins i tot, no diré que ha tingut més èxit fora que dins, però bueno, que a diferència d'altres, sigui documentals o mobilitzacions o campanyes que s'han fet més a nivell local, i des de dins, pues, això ha arribat a fora, i que potser li fa plantejar gent que fer la reflexió de dir, hòstia, a mi potser m'agrada més Barcelona com era quan vaig venir aquí fa 15 anys per primer cop, no? Exacte. Que evidentment segurament qui pensi això no és el típic turista que està sortint en els mitjans, però que al fi i al cap són molta gent que potser ja no vol venir a Barcelona, que acaba no, girant-se a la truita, no?
Efectivament, sí.
I clar, coses com aquest documental, però com altres, no? Campanyes. Jo crec que també una campanya que també va treure que sortir d'aquests límits, i ho parlàvem quan van venir aquí, eren la gent de Defensem el Parkway, o Defensem Parkway, no?, que és la plataforma, que ells mateixos ens deien, no?, també els missatges o sineses que rebien de fora, perquè també, clar, als visitants de fora una cosa els afectava directament pagar el Parkway quan ens era gratis, no?
Clar.
Però que els hi feia replantejar el per què els hi agradava Barcelona fins ara, no?, el rei de Ciutat Mediterrània, Viva, igual que el tema de prohibir primer els músics, després els artistes, els artesans al carrer. Hi ha una sèrie de gent, la gran majoria, que també, a part d'alcohol barat, una cosa que li agradava a Barcelona
era la vida al carrer.
Exacte, no? Aquesta cosa que aquest tipus de caràcter
mai s'ha venut sempre. Clar, és com aquesta doble moral, com és quan tothom et deia, no? Però i al final dius, hòstia, però si Barra és l'oferta cultural i això, les maneres, és una merda, perquè això tot s'ha comercialitzat i al final és que és un... Per això qui preta també contra els pisos turístics i això, segur que també són mitjans i això, perquè hi ha gent... Els hotelers i això segur que, encara que estiguin overbooking, clar, però també segur que els hi afecta.
Home, i tant.
Jo tampoc, no tampoc tinc dades superconcretes, però sembla ser que realment el sector hoteler ho està notant.
El sector oficial, no?
O sigui, hoteler, sí. Els
hotels estan tenint, sembla ser, menys...
Esperaven omplir el 100% i tenen menys.
I no estan tan a dalt i això, vull dir, és difícil de dir, però segurament està entrant també en els càlculs de l'Ajuntament, no sabria dir exactament com, però i aquí sí que és una qüestió que jo penso que és a dir, òbviament no és un problema només de borratxera, òbviament no és només un problema de pisos turístics, i sobretot en aquest cas concret parlar, per mi, parlar només de pisos turístics sense esmentar els hotels és un error. És un error perquè aleshores, per una banda,
la densitat també és això al final.
Clar, què passa? Que d'alguna manera et posen un pis turístic al costat de casa i tota la teva escala l'està patint. Mentre que si com s'ha estat fent durant anys a Ciutat Vella, es va buidant un edifici, sigui comprant, sigui fent moving, que ha estat molt habitual en aquests barris, etc. És una cosa més paulatina, i al final, mira, et posen l'hotel i de sorolls suposadament en tens menys, però això fa que tot el voltant esdevingui ja una zona de gran densitat turística. Nosaltres ara mateix al casc antic, doncs es nota molt, tenim un hotel molt recent a Sant Pere Més Baix, s'està fent el del Rec Comtal, que encara l'estem lluitant, però en teoria es fa. Se n'està fent un just
el
a Trafalgar.
Palau, no, el Palau, no, al final.
El del Palau de moment està aturat al tanto, ja veurà, per si de cas. Aquí no s'ha un de refiar.
Però sí, és el que dius, no? Que Raval Sud, per exemple, és un exemple, clar, o l'Hotel Vela ja és un cas molt, molt específic de tipus d'hotel, però és veritat que, clar, això també s'ha deixat de banda, no? El fet de que els hotels normalment han anat, s'han construït a llocs on abans clar, hi havia cases vivenda particular.
Jo ho entenc, però a vegades sents veus des de la Barceloneta que diuen sí, el turisme, no els pisos turístics, és a dir, clar, ja hem de viure d'alguna cosa, i turistes sí, però tots a hotels, pensions o hostals. I dius, ei, jo t'entenc, però espera't a que es comprin dues finques senceres al costat de casa teva, o a tres carrers, més igual, i que vegis el pol de turisme que esdevé això. Potser podràs dormir la nit, però és que d'aquí a poc no tindràs ganes de sortir a fer la cervesa amb el col·lega, o a dinar amb la família, o a el que sigui.
Bueno, és un estrès, o sigui, que t'ha afectat a poc a poc. O sigui, jo vaig viure 6 anys al Raval, a Nova Rambla, i en 6 anys et desgotes. Vull dir, viure molt més temps, i més perquè cada vegada anava més, i al final era això. Pues,
és molt
la gent passant pel carrer xerrant, i els turistes, el bo que tenen, la sort que tenen és que estan de vacances i realment no els apreta, menys els que s'aixequen a les 7 de matí per fer la ruta non-stop fins a les 11, però hi ha molta gent que va molt més tranquil·la i es pot anar sí, parlant i estan de juerga normal, perquè estan de vacances, és que és normal. Però sí, bueno, això, que és un estrès poc a poc, no? I que en realitat l'entitat, perquè quatre xavals que estiguessin fent la festa a la platja, o 40.000, bueno, que potser 40.000 ja cansa més, i si és cada dia, doncs clar.
Clar, no, que són moltes més. La densitat, per exemple, on estem nosaltres concretament, que tenim al voltant d'un cert tipus de bar, de pubs, Nou de la Rambla, carrer Ferran, passatge Madoz, plaça Real, on es concentren la gran part de pubs irlandesos, que no són d'irlandesos.
I la fruiteria com a tal, on la teniu, per exemple?
Clar, clar.
On la teniu, la fruiteria?
Sí, o al fora.
Bueno, aquí són paquis tots, que tenen fruita de mala qualitat, cara, però bueno...
En general, és cert, però que consti, eh? A mi és una qüestió que s'ha parlat, a mi personalment, per mi, el paqui, el que coneixem popularment com a paqui, és comerç de proximitat.
Clar.
I a mi no m'agrada molt parlar de comerç emblemàtic, històric i tal. El que parlo jo és de comerç de proximitat, o millor encara, d'ús quotidià, de coses que a la vida necessites.
Sí.
Un sabater per barri, com a mínim, que estan desapareixent,
cerrajero, bueno, mil coses.
Tothom, coses que són molt tontes, però que realment, i per exemple, aquí el gòtic és espectacular i el casc antic s'està transformant ja, és que no trobes coses de primera necessitat.
Clar, no, ens explicava un company de la Barceloneta fins a quin punt això també ja s'està traduint al fer les teves compres allà també, no? De que un súper com a tal, vull dir que no és tan fàcil trobar súpers, vull dir que puguis trobar qualsevol tipus de producte quotidià, no? Perquè clar, el que sí que tenen els comerços petits, clar, poden estar molt enfocats, pues, això, a comprar del turista a vegades, no? Pues, bueno, les llaunes, les birres, no perquè sigui alcohol, senzillament pues, perquè quan estàs...
Perquè és el que compren.
Quan vens de visita no necessites comprar grans quantitats de jo què sé, de coses de drogueria o de...
Parlant de comerç, un cas molt, molt, molt clar és la petita botiga que hi ha al davant del Palau de la Música, que és una llibreria, no sabria dir ben bé ara, però em sembla que és de llibres de música, sí, de partitures i tal. Bueno, aquesta gent viu de les postals que ven.
I de la renda antiga que deu tenir.
Sí, i de fet han tingut un contenciós important amb l'Ajuntament, que sortosament, i gràcies una mica a pressió popular i tal,
que han deixat vendre postals.
Sí, perquè no els hi deixaven
denunciar,
l'Ajuntament denunciava com a ocupació de l'espai públic el fet que a les contraportes que tenen que fiquessin allà les postals, que és on es veuen. A més, cal dir, serà l'únic lloc de Barcelona, són postals boniques, una mica d'època algunes, però no és la típica BCN tal, no? No és la que trobes a qualsevol botiga. Bueno, ells estaven venent això i es van trobar i els van començar a fusellar a multes.
Bueno, és aquest doble recer, mira, parlant d'ocupació a l'espai públic, fa setmanes que volia dir a la ràdio...
Dilo, coño!
Les Rambles, els bars de Terrassa de la Rambla, fins ara ja estem acostumats a com les terrasses han ocupat
poc a poc
bona part de les Rambles i sobretot la part aquesta propera a Ferran, però la nova fase que veu sobretot els caps de setmana és que fiquen alguna cadira fora de la terrassa per recolzar la carta.
Sí.
Però clar, si la terrassa ja ocupa una part, la cadira que fiques fora de la zona de terrassa ja està al mig de les Rambles.
Bueno, però és que ha sigut una...
I és com aquestes coses, en això segurament estan tenen menys problemes, aquest tipus de bars.
No, però ho han dit, aquest estiu també s'ha dit clar, bastant, no? Que al final han fet no sé què de les terrasses i que no sé quantes no compleixen la normativa.
La màniga ampla amb les terrasses és impressionant. I de
clar,
fet,
però també hi ha aquest doble reser. A vegades amb unes sí, l'Ajuntament, amb altres no.
L'Ajuntament ja ha dit recentment, van treure unes dades força espectaculars d'incompliment, o sigui, les tenen, i diuen que començaran a multar a l'octubre. I no me'n recordo, la quantitat d'irregularitats, algunes de més greus, altres de menys, és a dir, les greus són les que actua sense llicència, les menys greus o lleus són aquelles on tens una llicència per tantes taules i poses el doble. Però bueno, com a mínim tens una llicència. I ara, això sense comptar tota la gent que es deixa el mobiliari de la terrassa, que deixa voluntàriament el mobiliari de la terrassa al carrer durant la nit, cosa que segueix sent invasió de l'espai públic i que a més és un perill. Hi ha hagut gent que ha caigut la nit perquè no es veu i queden allà coses pel mig, etc. Vull dir, i això ja ho vam denunciar en el seu moment, que la normativa de terrasses era dolenta, però que sobretot el que es veia venir era un no fer, un regulem d'aquella manera, que era bàsicament desregulem, però a més les poques normes que queden no les fa complir ningú. Bueno, com els pisos turístics, ara la gran mesura que han posat és que hi ha inspectors. Oh, gràcies. Vull dir, la gran mesura extraordinària és que es miren una mica la llei que van fer i que miren de fer-la complir, que està per veure, però bueno, se suposa que ho estan fent, però tot això, per tot això ha calgut que s'escalfi tot un barri i que això ocupi totes les portades dels diaris nacionals i estatals, vull dir,
penya. Sí, bueno, és una la dinàmica habitual, no? Que deies, fins que no a vegades és massa tard o es fa molt soroll. Retornant al tema de l'espai públic i el cas de les terrasses, bueno, es pot servir per aprofitar i recordar també una iniciativa que porto tot el curs fent, o almenys bueno, força mesos.
Sí, des del març,
des del bon temps, no?
Del portem, sí.
Des de la xarxa Ciutat de Veïnal de Ciutat Vella, que de fet segurament és el darrer cop que potser hem xerrat amb el Dani amb un micro davant, i que de fet, bueno, sobretot el que reivindiqueu és que sobretot, primer de tot, va començar amb les places, moltes d'elles han perdut terreny respecte a les terrasses, tornar-les a ni que sigui per un dia.
Sí, bueno, és aquesta iniciativa, aquestes accions que hem anomenat Fem Plaça, i que bàsicament consisteix en trobar-se a les places i estar-hi, xerrar, jugar, dibuixar, berenar, dinar, el que és. Senzillament mirar, o sigui, fer vida al carrer durant una tarda, durant un vespre, i que pot semblar una acció molt, molt, molt senzilla i amb molt poc de recorregut, però realment trobem que és una manera de denunciar fent, de denunciar a més passant-nos-ho bé, perquè això és una qüestió que sempre passa el mateix, no? Estem ficats a campanyes super en contra de coses que està molt bé i que és necessari, però al final quan no et fan cas mai el nivell de frustració puja molt, i aquesta és una part de les reflexions que ens van portar a fer aquesta proposta, i que d'alguna manera al portar la proposta a termini ens ha confirmat que és una bona idea, que és,
la gent ho disfruta.
Clar, i la gent que ve i que s'apropa ni que sigui per casualitat s'ho passa bé i comença a prendre consciència d'una manera que no és ni alliçonadora ni... no, al contrari, és de fer. I la gent que ve se sent molt inclosa. Són petites accions, que tampoc em faig aquí fantasies de que això és la revolució ni res per l'estil, però realment és una acció propositiva i positiva que d'alguna manera mostra un camí, i a mi em sembla molt important, ja no tant aquestes accions com la idea de fons d'aquestes accions, perquè abans parlàvem, no?, de totes les conseqüències negatives de la sobreexplotació turística a Barcelona i a Ciutat Vella particularment, que ja, bueno, podem començar a enumerar-les i és molt llarg, però jo si penso en sintetitzar-ho d'alguna manera, al final quina és la conseqüència que realment ens fa mal? Doncs és la destrucció del teixit social. Tot això que estem dient, el que dèiem abans de baixar al carrer i no trobar-nos a gust, de no tenir ganes d'estar al carrer perquè de tota manera hi ha tanta gent i està tot tan mercantilitzat i vull dir tal.
La substitució de, ja no de cases, només de bars. No? De bars populars o de perdre l'espai públic.
Tota la gentrificació, la turistificació, etc. Al final, el que pot recollir una mica tot el mal que fa també el comerç, la pèrdua de comerç de proximitat, totes aquestes coses per mi es recullen sota una cosa que vol dir això, trencar llaços socials i fer que no hi hagi com a mínim una certa familiaritat, no? Tampoc, a mi tampoc ni em fa falta ni vull conèixer cada persona que em trobo pel carrer, però si el conec com a mínim, saber com li va la vida, tenir ganes d'aturar-me una estona a xerrar, preocupar-se per l'altre, el que és bàsicament pues, fer part d'una comunitat en un sentit molt ampli, això és, jo crec, el que s'està perdent al centre de Barcelona i no només. I per això aquestes accions del Fem Plaça, i aquesta darrera ja una mica Fem Platja que hem fet aquest passat divendres, van en el sentit justament contrari. És el fet de dir, ei, trobem-nos al carrer, trobem-nos a les places, i trobem-nos al carrer és veritat que és una frase més de manifestació, que és
o de macarres, que... no? Nos veus en la calle.
També, sí, per fotre'ns unes hòsties.
Però no és el cas, no?
No és el cas, no s'ha donat. Però és aquest fet de dir, fem una mica de vida al carrer, fem-la junts, compartim un berenar, xerrem... I a més, normalment la conversa porta doncs, a compartir experiències, i això fa llaços molt, molt petits, però la idea és precisament aquesta.
Bueno, i facilita que vinguin veïns o gent que potser no aniria a una manifestació.
Exactament, que no està necessàriament molt polititzada.
Exacte, i això està bé.
I en canvi aquí s'hi troba a gust i més o menys va veient de què va... doncs aquesta crítica que segueix estant a darrere de les accions, pot ser per alguns una mica naïfs, que estem fent.
Jo recomano a la gent que ens escolta, per exemple, pot recuperar una Fem Plaça que vam anar a Contrabanda, que va entrevistar alguna gent que estava per allà a la plaça d'en Cugat del casc antic, que, bueno, doncs, per exemple, li preguntàvem això, hi havia doncs, gent que el que et dèiem, no? Que segurament potser no és habitual d'anar a convocatòries o concentracions, però sí que estava encantada d'estar allà a la plaça i també va dir la seva opinió i reivindicar el que abans feia que ara no podia fer.
Exacte.
Tant de bo la ràdio pogués estar habitualment en convocatòries així, però bueno, doncs arribem on arribem, però bueno, almenys aquell dia vam poder estar i ho vam comprovar in situ. Això ho podeu escoltar si aneu a podcast.contrabanda.org. I com deies, la darrera, en vez de fer-la una plaça, l'heu feta en una platja.
Sí, bueno, això
que
en principi...
a la Barceloneta, la de la Marbella, la de Sant Sebastià.
Això efectivament va començar una mica com a xiste abans de l'estiu, perquè clar, del Fem Plaça al Fem Platja hi ha molt poquet a nivell de paraules, i sí que és veritat que la primera idea va ser una mica així com xiste, però és que a poc que ens vam aturar a pensar-ho, ens vam adonar que realment tenia tot el sentit. Vull dir que si estem dient que estem perdent les places com a espai públic, com a lloc de trobada, de convivència, de compartir, imaginem-nos les platges. És a dir, jo la majoria de gent que conec va a la platja o a les 8 del matí o a les 8 del vespre per mirar d'evitar tota la gentada,
o no vas a la platja de Barcelona fins
exacte,
i tot, no?
o te'n vas a fora
i renuncies, a menys que sigui com tu dius això, a hores intempestives.
I aleshores el que sí que cal dir és que era una, mira, força més complicat pensar aquesta acció en una platja que a la plaça, perquè, bueno, perquè les dimensions d'allò, si et pares un moment a pensar-ho, és enorme. Vull dir, tot i que et centris en un lloc, com fas això sense perdre-t'hi, no? Com visibilitzes una mica? I això ens va portar feina, i vull dir, al llarg de l'estil que hem fet és una versió més lleugera del Fem Plaça, que li dèiem Fem Plaça a la fresca, endarrerint una mica per no pillar-se tot el sol i tal, i era una mica més àgil, en el sentit de que no ens pensàvem tant cada moviment, etc. Però la de la platja, com que ja estava pensada i sabíem que era més complexa, l'hem anat tractant una mica més i parlant-la al llarg de l'agost, sobretot, i al final la vam convocar aquest divendres passat i sincerament va anar superbé. Vull dir, vam arribar allà amb els bàrtolos que semblaven, bueno, una mica
Los indios.
Sí, los indios. Los indios o el circo, una cosa així, perquè anàvem amb quatre carretons, una petita esquadrilla de carretons, amb un munt de mobiliari autoconstruït i de mogudes, perquè al final el que vam considerar...
Un trenecito turístico.
El que vam considerar és que perquè se'ns veiés una mica no ens valia en ser un punt, havíem de ser una ratxa d'alguna manera que travessés el passeig de la platja, i així ho vam fer i va funcionar i de fet fins i tot jo no vaig parlar gairebé perquè no va passar amb turistes estrangers, no sé fins quin punt s'esperaven, hi havia també missatges perquè ells en anglès i en altres llengües perquè poguessin entendre-ho. Però en canvi, i una mica per casualitat, no molt buscat, sí que vaig parlar amb turistes espanyols i la veritat és que ho entenien molt ràpid. Vull dir, ja tenien una sensibilitat de que realment el que està passant aquí, també suposo, perquè hi ha hagut tota la qüestió de la Barceloneta, però de seguida ho pillaven el rotllo espai públic turisme. Clar, en un pispàs...
Només calia veure al voltant, suposo, per veure si
no,
què passa.
No?
I aleshores resultava molt trucada.
Bueno, tenim una trucada, la passarem en directe. Hola, bona tarda.
El telèfon d'al·ludits.
Hola, bona tarda.
Hola, digue'm, amb qui parlem?
T'hem passat en viu.
Sí, t'hem passat en directe directament perquè a vegades tenim problemes i hem dit, bueno, va, segur que vol dir alguna cosa.
Molt bé, bueno, potser ho ha acertat. No, potser dic alguna tonteria, però no trucava amb la intenció de dir cap tonteria, sinó per aportar alguna cosa en aquest debat i com que sé que feu un programa de dues hores, pues truco un...
La meitat.
L'aportació i després seguiu fins a les 9, oi?
Sí.
Estàs controlat.
Parlem amb en Jordi... No?
Ah, tu mateix, de la Corneta.
La Corneta.
Últim programa que vaig seguir a Contrabanda. I, bueno, res, he fet quatre puntets molt ràpids per comentar això que esteu parlant, molt interessant. Bueno, recordeu una vegada més el documental que ha dit el convidat de Bye Bye Barcelona, que està molt bé, molt interessant, que situaves també el tema, i després potser una qüestió que seria diferenciar entre el viatger, el turista de vacances i el visitant professional de negocis, i també podríem afegir a l'immigrant, no? També dins d'aquesta gent, persones que seran en trànsit, potser seria més una qüestió pel Rizoma Malinowski, més antropològic, per diferenciar una mica doncs aquesta tipologia que podem tenir, no?
Sí, sí que és bé, acabes de simplificar, com en tot, i amb això també.
Clar, no és el mateix, no? I llavors, bueno, precisament aquesta campanya mediàtica dels pisos turístics i això, els il·legals, doncs també d'alguna manera ataca potser a les persones doncs, que veuen que aquí tothom qui pot fa negoci amb el turisme i bueno, doncs, tenint en compte la crisi o que no es poden buscar la vida com poden o volen, doncs fan el que sembla més fàcil, no? Per tant, jo trencaria una llança a favor d'aquesta gent que s'està demonitzant una mica i dic, bueno, doncs s'estarà guanyant la vida com pot, no? Una altra cosa és com s'hauria de regular i potser se li hauria de preguntar al convidat doncs com regular-ho, no? Perquè coses irregulars i legals n'hi ha moltes aquí a Espanya, no? En molts àmbits, per tant, doncs sí que és una campanya descaradament doncs, sensacionalista per minimitzar o amagar altres problemes, no?
Bueno, sí que pot haver una part com classista, no? Tot això vols dir que en el moment que el pastís sí. També el vol pillar qui fins ara no ha participat de la indústria turística, és quan aquest problema ha saltat, no?
Sí, jo faig aquesta traducció entre d'altres, no? del que volen dir sense dir-ho, no? Clar, sí, alguna cosa així. No sé, que després, clar... Lligat a això hi ha el tema de l'atur, no? Em sembla que Ciutat Vella és el districte amb més atur de Barcelona, em sona una estadística d'aquestes, i clar, dius, a veure, amb tants establiments hotelers i amb tanta afluència turística, doncs, deuen donar feina, no? Com és que no hi ha feina per la gent del districte? Doncs també seria interessant preguntar-li al convidat o buscar alguna estadística por ahí per veure com ho fan, no? I em venia al cap així, mitja broma, mitja en sèrie, una mica el turisme a Cuba, no? Que tots els hotels doncs, estan treballant doncs, gent del país, no? I per tant donen feina, el turisme dona feina a la gent del país. No sé si es podria fer alguna llei municipal on s'obligués els hotels i els diferents establiments a donar ocupació i de qualitat, no? Diguéssim. Però clar, tot això també al final dius, bueno, és que una ciutat tan insostenible com aquesta i com la majoria té un model alternatiu, més enllà de polítiques aquestes que sonen com a socialistes o utòpiques o impossibles, té un model alternatiu de veritat, una ciutat com aquesta. Bueno, en tot cas jo li preguntaria també al convidat o ho deixo aquí damunt la taula, doncs, quines són, com es podria corregir, no?, aquest turisme de masses que bueno, doncs sí que arrasa amb tot, no? Em sembla que el documental de Bye Bye Barcelona deia que hi havia com 20.000 persones cada dia a la Sagrada Família, no?, que arribaven i marxaven. Clar, això és un turisme massiu que crea, doncs, bastants conflictes, m'imagino.
I que fins quin punt deixa diners d'una manera com repartida, no?
Clar.
Visitants de creuers que potser, pues sí, trepitgen la ciutat, però com, no? I que de fet, bueno, després ara ho xerrem també amb el Dani, el tema de l'atur.
Molt bé, i per acabar, pues, només això també preguntar així, si es pot fer una llista breu de quins són els problemes de la Barceloneta, no, diguéssim. Si es pot fer una llista així breu per dir, vale, hi ha tots aquests problemes, perquè igual...
Més enllà dels pisos, no?, turístics.
Sí, quina seria la problemàtica que hi ha. Perquè és que a vegades, o sigui, el problema és molt greu, però no, igual no sabem com visibilitzar-lo, no?, o explicar-lo. No sé, jo estic aquí a Horta, que per això sento també la ràdio, per cert, sent perfectament. No tenim l'antena massa lluny. I bueno, doncs aquí a Horta, no sé, no hi ha això, no? Jo em preguntava també, a banda de no saber què passa a la Barceloneta, i per això ho preguntava, si ens ho pots resumir.
I si us en podem enviar a Horta, no?
No.
Uns quants...
Estava
intentant
lligar les dues coses. Per acabar, no volia dir que potser el turisme, que també s'hauria de saber quins ingressos genera, no sé si això l'administració municipal, doncs, té unes dades transparents o públiques, o es pot preguntar i saber, doncs que potser també hi ha altres inversions que fa Barcelona, doncs, que són gràcies a això també, no? Aquests ingressos, no sé quants impostos paga un hotel, però també hauríem de donar alguna xifra d'aquestes potser per saber una mica del que parlem, no? Perquè al final, sí, acaba sent economia tot, no?, una mica. A banda de tornar això que deia del viatger o del turista de vacances o el professional, que també, doncs, pot generar una relació o una altra, no?, en molts casos positiva, d'intercanvi, i en altres, doncs, més destructiva o indiferent, no? Res més, companys.
Doncs merci per l'aportació, per els deures que ja s'està apuntant el convidat. Molt bé, doncs a fer seguir sonant les cornetes. Salut, anticontrabanda.
Endavant, salut.
Molt bé, doncs igual que el Jordi, ja sabeu que teniu el telèfon de l'emissora obert, és el 93-317-7366, 93-317-7366, per la gent que escolteu avui dia 31 d'agost. Si no, en el diferit o per vergonyosos, doncs tenim el correu electrònic, és assembleamajaras@gmail.com, o el Twitter, assembleamajara. Doncs bueno, deia bastantes coses, el Jordi, abans que comentis, jo per enllaçant més una cosa, el que deia l'atur, que també sembla una contradicció, no?, que en un districte amb tant d'atur en canvi hi hagi tant volum de gent per allà circulant. Clar, també, no ho sé, i també la frustració que pot generar o rebuig a certs veïns. Clar, el model de pisos turístics, quin nivell d'ocupació genera, quan, si ho penses bé, i jo que per una amistat he vist de prop també com funcionava fa anys i no crec que hagi canviat, al contrari, ho he canviat cap a ser algo més àgil, quina necessitat de recursos humans implica.
En principi,
però és part del seu èxit, segurament, no?
Sí, en principi poca, perquè bueno, hi ha la gent que es dedica a fer la neteja i el manteniment, en principi no té més. I
el que tu deies, exacte, que potser és el que han acabat pillant, perquè on van, si no? Bueno, evidentment que segurament han fet escletxes davant de pisos turístics,
sí.
Però que diguem que la indústria sí, en el Bailey és molt... li és molt amagada, molt invisible, diguem, el trobar el responsable, no? Vull dir, hi ha poc,
sí, de fet,
poc que traça.
El que se sap en principi és, oi, tinc un pis turístic a la finca, però no saps
qui hi ha darrere.
Hi ha diferents, pues, pot ser senzillament el teu veí de sempre que s'ha posat a l'Airbnb i està llogant. Pot ser que el teu veí de sempre ha venut i aleshores està... se l'ha agafat una agència, vull dir, no és fàcil de saber. Respecte a la qüestió de treball i turisme, vull dir, això és molt interessant, perquè aquest és sempre l'argument, vull dir, fins i tot quan s'arriba a trobar a un acord d'una certa crítica cap al turisme, és rotllo, bueno, per això ens ho hem de menjar, perquè de tota manera és el que es dona de menjar. Sabem que el turisme és una indústria que ha posat molt a Barcelona els darrers anys. Bueno, l'ocupació al sector decreix. I en això hi ha dades que jo no tinc ara a mà, però són dades públiques. El País va publicar un parell de reportatges molt interessants els darrers mesos, on explicitava efectivament aquestes xifres francament negatives, i que s'expliquen només, és a dir, la posada de volum de negoci i per tant de turistes, etc., i la baixada d'ocupació només s'explica per un empitjorament clar de les condicions de treball.
Clar, aquesta és una altra.
Sí, no, hi ha hagut un reportatge superinteressant al País, que de fet em sembla que ve d'un sindicat que se n'ocupa, d'entrevistes amb les dones que fan neteja a hotels i així, i és esgarrifador, vull dir, el ritme al que la sotmeten de feina i de no sé, o sigui, ara no me'n recordo, el ritme d'habitacions que han de fer per hora, és una cosa d'abusos.
Bueno, és que ja que parlem de qualitat i quantitat, que després està la qualitat d'aquests llocs de treball, no?
Exacte, i precisament vull dir, el turisme, l'hostaleria i tal, són sectors on tots sabem que ja, si tens un contracte, tens molta sort. Si a més les hores que fan surten totes reflectides al contracte, ja és la hòstia. I en general el que hi ha és molta gent no declarada, superprecària, que la poden fer fora d'un dia per l'altre, i per tant sense cap dret real més enllà de baixar el cap i amb una mica de sort cobrar a final de mes. Per tant, jo penso que aquesta qüestió de relacionar directament turisme i ocupació és un mite que cal trencar, o si no, aleshores, millorar les condicions mitjançant legislació, inspecció, etc., perquè realment les persones que estan contractades, per les persones que hi estan treballant, estiguin contractades i en les condicions que realment els hi pertoquen, i aleshores potser comencem a veure un cert benestar dins la població local, si més no estadísticament parlant. El que es deia abans, el que deia el company que ha trucat sobre el fet que sembla ser que la gent de Ciutat Vella no està treballant al turisme, va ser molt graciós, entre cometes, quan van obrir l'Hotel Vela. L'Hotel Vela havia promès, no me'n recordo quin percentatge,
De
treballadors de la Barceloneta. Després, quan va arribar el moment de contractar gent, van dir que no sabien anglès i que per tant no hi podien treballar, i crec que avui en dia no hi ha ningú del barri treballant a l'Hotel Vela. Cosa que es va vendre,
sí,
com a, bueno, òbviament en un guinyo populista, etc., però també és un xantatge, vull dir, la Barceloneta tots sabem, com tota la Ciutat Vella, amb un nivell de vida mitjà no dels pitjors de la ciutat, però difícil, hi ha moltes problemàtiques.
Podien haver previst abans. Igual que es van saltar la llei de costes,
bueno,
per edificar, també podria ser una excepció,
sí.
No? Diguem que va,
hi ha una certa banda que es preveu més fàcilment que l'altra.
Exacte. I després també el Jordi ens comentava, crec, o deia, que com es podria, o sigui, no? Llançava una mica, no sé si això és resolible.
La pregunta
de com,
vale,
creia ell que això es podia regular o...
Votando a Colau, por supuesto.
Clar, això s'ha de ficar en algun programa electoral, no?
Sí, bueno, jo penso que en aquestes properes eleccions que viurem, la temàtica com a mínim de gestió del turisme...
És
central, de cop i volta. I fins ara es tractava, bueno, una mica d'aquella manera. Aquest cop tothom haurà de dir la seva al respecte, i aquí veurem una mica de tot. Ja sabem una mica què esperar-nos en certs casos, i en altres estem més a l'expectativa, perquè hi ha propostes o noves o recents i...
Vinculades, anava a dir. Bueno, a més, amb alguna realitat o proximitat a la Barceloneta, no? Exacte. Vinga, sí, per alguns dels noms, sí, sí. Que mira, que sí, casualitat, també és graciós.
Bueno, sí, certament. Aleshores, sí que és cert, el primer que ha dit el Jordi quan ha trucat, hi ha una cosa molt clara, que és, efectivament, si portem el problema una mica a la seva essència, al que hi ha realment a darrere tot això, que com estem dient no són pocs a pensar que és una qüestió de model de ciutat, etc., i estem parlant i criticant el monocultiu turístic, efectivament s'han de buscar alternatives econòmiques. Això és una cosa en la que penso que hi estem pensant i treballant diferents col·lectius. Jo personalment no tinc una proposta clara de dir s'ha de potenciar això, però és obvi que cal començar una recerca. Vull dir, fins i tot si estàs d'acord amb la gestió del turisme que s'està fent, has de pensar que això pot decaure, decreixer en algun moment, i que cal tenir alguna cosa ingestida, perquè com deia abans l'Edu, tenim molt a prop l'estallido de la bombolla immobiliària, i si ens trobem ara amb el de la turística, i per tant, com ho deia abans,
bueno, segur que hi ha molts pisos de Barcelona que són pisos turístics ara perquè no es van poder vendre, o la gent pensa que no podia treure tants diners. O sigui, molta gent que a Barcelona ha viscut de comprar pisos i anar especulant i tot plegat, segur que ara han vist que és la manera de
fer diners.
Clar, és una derivació més, no? Del mateix problema, no? No és l'únic condicionant, evidentment, no? L'especulació immobiliària, però és un més, està clar.
Sí, bueno.
I després el que dèiem del model... Que això no oblidem, que s'ha promogut des de les institucions.
Exacte.
Que especialment amb aquesta problemàtica i altres problemàtiques que evidentment el sector privat pues acaba manant més, però és que en aquest, és que parlàvem aquest estiu també vinculat a l'espai públic, no? A l'estiu una confrontació que cada any vivim, cada any més, és el tema de les festes de barri. Uh-huh. No? Aquest any, mira, no tant, comparat amb altres estius,
no,
però sí que és un tema de debat. I a les festes de Gràcia aquest any, les festes llibertàries, festes molt històriques en el barri, a la Vila de Gràcia, demanaven oficialment un espai, no? De que el districte els cedís un espai al barri de Gràcia per poder fer a l'aire lliure i amb permís pues, la seva festa. I la resposta que els deia és que les festes ja estaven massificades i que ja hi havia molta activitat.
Clar.
Com si el districte o l'Ajuntament no tingués res a veure en que s'haguessin massificat, s'haguessin promogut, i en canvi pues, hi ha unes festes que tenen més de 25 anys de tradició i només en la darrera època, diguem, han hagut de viure com en la clandestinitat, però abans...
Bueno, igual, per molt que fessin en un solar o el que sigui...
Ah, s'han fet igual, però vull dir que la resposta sigui com si fos algo extern, exògen,
sí, sí, com si fos una tormenta, una tempesta...
M'està massificat i, no ho sento, sou els últims a arribar, us quedeix fora, no? Com si no tinguessin res a veure i no poguessin regular certes coses i no ho haguessin provocat ells, no? I passa el mateix amb això, no? És com dir, hòstia... A veure què podem fer, com si no haguéssim provocat ells.
En aquest sentit, també la intervenció que hi ha hagut telefònica, el Jordi deia la qüestió de quins ingressos deixa el turisme, etc. Això en principi està publicat. És obvi que els diners que mou el turisme a Barcelona són enormes, vull dir, a mi se m'escapen completament, però per cert, el Bye Bye Barcelona, el documental aquest, que per qui el vulgui buscar està a disposició de qui el vulgui veure al YouTube, basta posar Bye Bye Barcelona, adeu Barcelona, al YouTube, i allà està sencer, subtitulat, etc.
En català?
Està subtitulat en anglès, però això és la clau... en bona part, sí, sí, del que dèiem abans del fet que s'hagi pogut veure i entendre a fora. I allà es donen unes quantes dades, no és super exhaustiu, però sí que dona ja una idea de la dimensió de l'economia que això mou. Em sembla que el PIB, que és una cosa una mica abstracta, però també és una dada, deu ser aproximadament una setena part de l'economia de Barcelona. Entre els 6 al 7%, entre una sisena i una setena part. I en tot cas, i tot i que és la part ja més exagerada de la tributació, jo no me la sé bé, sincerament, En tot cas, és segur que deixa diner a l'Ajuntament. Hi ha una part molt coneguda, perquè va ser objecte de debat en el seu moment, fa no tant, és la famosa taxa turística. Que la taxa turística, bueno, diguem que ni tan sols dins del moviment veïnal hi havia un consens al respecte, perquè no faltava gent, i jo entenc i fins a un cert punt comparteixo l'opinió, que el fet d'imposar una taxa turística és acceptar el model. Però bueno, en tot cas, si van acabar acceptant la taxa turística, no va ser per una qüestió de demanda de la ciutadania, va ser perquè el senyor Alemany en el seu moment va entendre que això podia ser molt bo si s'aplicava al seu model. El seu model va ser gent del sector hoteler, nosaltres acceptem la taxa turística i ens sembla molt bé perquè tres quartes parts del que es reculli anirà a promoció del turisme. I és amb aquest model amb el que s'ha aprovat la taxa turística, que avui en dia
que és al final, com sempre, és com una privatització de l'Estat, no? Al final, que és com dir,
clar,
l'Estat no té pasta i no ens pot donar això, doncs ho fem a través de l'impost, que realment el dirigim cap a lo nostre directament, no?
Fins i tot més enllà, és com en el cas del pla d'usos, que ara també comentarem molt ràpidament, és una perversió d'una eina feta inicialment per protegir un territori d'una economia per si molt invasiva. És a dir, la taxa turística està allà perquè hi hagi com a mínim un retorn econòmic, que no social, d'aquesta explotació econòmica que es fa del territori. Però clar, si el que acaba arribant al territori és com a molt un 25%, i la resta en canvi va a seguir augmentant la indústria que està explotant el territori,
sí, sí,
t'has carregat completament la eina.
Tots els problemes mediambientals que genera una massificació tan... O,
exacte.
Perquè al final és un munt de gent que simultàniament estan...
Quan
aquí, no?
És obvi que efectivament tots aquests diners que entren, i que no són pocs, haurien d'anar a polítiques socials, tant mediambientals com mediambientals, entenides en el sentit de l'hàbitat humà del territori, perquè és el que s'està desfent.
És com ara també comentava, ara canvia una mica el tema, però és el dels creuers, no? Que és el sector que volíem potenciar. No?
Com de turisme de qualitat.
No,
bueno,
com un àmbit que encara pot generar que hi hagi més gent, clar, vull dir, de cop i volta tens...
I amb un poder adquisitiu i ganes de comprar. Bueno,
és
mentida, diuen, no?
S'ho gasten tot en el creuer, perquè el creuer és tax-free, coses d'aquestes, saps? O sigui...
Jo també pensava que el turista de creuer era de qualitat, però no. Vull dir, el creuerista deixa molts pocs diners.
Clar,
és algú que ha pagat el seu viatge i que no compta gastar gairebé res més.
Sí, sí,
I en general és classe mitjana baixa de països desenvolupats, això sí. Americans, anglesos, alemanys, australians,
sí, sí, compten fer tota Europa en 10 dies.
O sigui, aquesta fantasia de que els creuers venen carregats de rics, disposats a cremar diners a les Rambles, no. I ho sé de parlar amb amics, per exemple, que tenen un amic que té un puesto al mercadet que hi ha allà al costat de les drassanes, i vull dir, i no funciona tampoc en aquest sentit. I això a mi també em va trencar una mica un mite que tenia. Jo també pensava que el creu era una cosa de luxe, la gran majoria no.
Bueno, una altra trampa.
I no tributa com pot tributar altres coses, o sigui, pagaran en el port un cànon per aparcar o el que sigui, però
igualment els diners del port tampoc arriben a les ciutats.
No, és una altra institució superopaca i...
La més, probablement, de la ciutat. És molt difícil de dir quina és la més, però realment l'autoritat portuària és...
TMB...
Sixta Cambra.
Sixta Cambra. Mercabarna... En tantes, no? És una franga i...
Sí, és veritat que és una mica fàcil dir aquesta és la més opaca, però bueno, en qualsevol cas és una altra de les que...
Bueno, sí que és un espai amb una legislació diferent,
sí.
a borde de mar, o sigui, és molt goloso i amb facilitat de saltar-se les lleis que regeixen a la resta de districtes, que recordem això, que la part sota l'autoritat que està legislada per l'autoritat portària en general no legisla, no? Tot el tema de llicències i tal, en aquella zona no ho regula cap districte.
Exacte.
I amb això pot donar peu a moltes, molts abusos. Uh-huh. Bueno, que abans ho hem passat de refinar el tema de convocatòries o del propi Fem Plaça, que abans estaves explicant. Com anar? Teniu plantejat fer un...
Bé, ara al final de l'estiu tornem una mica a la versió clàssica, és a dir, probablement serà més per la tarda, encara no tenim una data definida. Sí que estem mirant, però volem fer-ho amb calma, de lligar el proper Fan Plaça, i si no és el proper, voldríem que fos el següent, precisament a la reivindicació que dèiem abans de no a l'hotel al carrer Rec Comtal,
el
casc antic de Barcelona, molt a prop de l'Arc de Triomf. És veritat que allò no és una plaça estrictament parlant, no té nom de plaça, però igualment
és un eixamplament
d'aquells raros entre carrer i plaça. És un espai que té molt de suc com a espai públic i que sens dubte...
Va estar ocupat fa 20 exacte. Anys, o no, 20 anys, no, sí. 15, uns mesos.
Té tota una història, efectivament, i hi ha la part d'espai públic que hi ha d'haver al costat de l'hotel, hi ha la part d'espai públic que existeix ara mateix al davant del CAP, just enfront, mm-hmm. i que és una altra zona que es veuria completament afectada per l'existència d'un gran hotel, com era el cas allà mateix.
Bueno, és que aquí és una zona, ho pensava fa poc també, amb el desmantellament dels jutjats, bueno, desmantellament, amb tot el trasllat dels jutjats de Barcelona a la Ciutat de Justícia, que bueno, ara perquè no hi ha diners, però vés a saber també quins plans hi ha amb tota la part de Passeig Just Companys.
Bueno, doncs pues, al davant de la Ciutadella...
Lo sabe.
No, els jutjats és una incògnita per tothom, vull dir, és enorme, és una cosa, allò és monstruós. Jo no he aconseguit esbrinar que es planteja fer allà, però vés a saber. En tot cas, si atreveses el Just Companys a l'altra banda, allà al davant de la Ciutadella hi ha un edifici molt gran em sembla que de la Conselleria d'Interior, alguna cosa dels Mossos, però que estava una mica fora d'ús o pràcticament fora d'ús recentment. Això ha estat venut a una hotelera i allà es farà un gran hotel, perquè és un edifici enorme. I jo sí penso que s'està potenciant aquest racó una mica de Ciutat Vella més cap al Poblenou, etc., com a és una part de Ciutat Vella que, si hi penses com a negoci turístic, clar, està molt poc explotada
amb la ciutat i al costat.
Se li està fotent canya ara mateix de manera bastant clara. S'està apostant molt la peatonalització del carrer Sant Pere més baix. Tot això està en curs,
el metro
són moltes coses, sí. Aleshores, hi ha aquesta intenció d'apropar-se al veïnat de la zona aquella del carrer Rec Comtal, perquè es va fer una assemblea veïnal al final del juliol, també amb molta gent molt emprenyada, i aleshores ara al setembre volem una mica reprendre el contacte, i bueno, i la gent del Fan Plaça han parlat d'apropar-nos a la propera convocatòria que es faci i mirar de proposar aquesta idea de dir: ei, mirem de visibilitzar una mica la lluita que s'està fent al barri, i també ho podem fer d'una manera lúdica alhora que reivindicativa, i veure si es dona aquesta possibilitat. Això ens agradaria molt. Si no, en qualsevol cas, sigui aquesta o una altra, és molt probable que al setembre surti una nova convocatòria que està una mica per definir,
que us enterreu per xarxes socials que teniu, o sí, per la web també.
Bueno, el web és una mica més difícil, el més fàcil és seguir la xarxa Ciutat Vella, que és així com es diu, al Facebook, o al Twitter, X Ciutat Vella. Ens hi trobeu allà, qualsevol tipus de comunicació per allà és ràpidament contestada i tenir en compte, i re, en general dir, des d'aquest grup del Fan Plaça, que és com molt dinàmic, obert, variat, etc., dir que està obert a tothom, que de fet hi ha molts canvis, hi ha unes quantes persones que repeteixen sí o sí, unes quantes que no són poques, però també hi ha sempre gent una mica canviant, i això ho veiem de manera positiva. No es demana cap compromís d'allò hi seré fins la mort, ni molt més, és molt més senzill: vine, passa la tarda amb nosaltres o una estona, el que et vingui de gust, i si t'agrada i pots venir a la propera, millor que millor, però no, és una cosa molt més informal, I això a mi personalment m'agrada molt, o sigui que...
Ja ho sap la gent. A veure quin, si Contrabanda us animem a fer un Fem Plaça a la Plaça Real.
Hòstia, pues...
que és un tros de plaça. I que de fet havien fet plaça els contrabandistes fa anys, alguna
Mercè. Que bo, pues recuperem-ho. Però,
una cosa que farem, ja farem conxorxa.
Em sembla superbé, i a més vull dir, és, òbviament que la plaça de la,
Real.
Que la Plaça Real és una de les que s'han comentat més d'un cop, però...
Clar, és complicat.
Ara, vull dir, si ens esteu demanant des del veïnat de la Plaça Reial,
podem
què
fer
des
del pis, directament.
Exacte, tirant cable. Bueno, realment sí que... Bueno, és una plaça... Ens donaria per un programa sencer, però ja només veiem l'evolució de la placa irreal que li diem nosaltres.
Ah, és molt bona, aquesta.
És bueno, doncs, bueno, estarem al... Nosaltres, a mesura que ens enterem dels projectes Fem Places, ho anunciarem. I aquí queda llançada també la proposta.
Sí, sí, la de la Plaça Reial la recollim, i jo penso que és fàcil que abans o després estiguem aquí avall fent ràdio i fent plaça.
Sí, perfecte.
Molt bé, i abans de passar de propostes, que potser ja ens quedem a, no?
Sí, a fer alguna mica...
Jo tenia una cosa que m'agradaria llegir, no sé si ho has vist aquí, no, o a internet, que és un article que ha fet el nostre estimat Gerard Horta, que va fer per diferents medis d'aquests així, internet i tal.
Pues abans de llegir-lo posem música i el llegeixes
tu.
Sí, perquè volies posar, jo crec, alguna cançó de precisament un grup de turistes borratxos de Mallorca, no?
Sí, o de borratxos mallorquins que anaven a liar-la amb els turistes.
Que són els Oi de Raça, que havíem escoltat aquí molts cops.
Sí.
I quina cançó...
Somos de Mallorca, però bueno, és que no sé, tampoc va... Bueno, va, posa-la, va.
Vinga, va, Somos de Mallorca i ara ens llegirà, li diu aquest text, a veure si això sona.
Espera, que el Dani ens vol dir una cosa.
No, després.
A veure si això sona, eh? Mira, això ara mateix no acaba de sonar. El que farem... Jo n'havia preparat una por si acaso. Has vist? Però bé, i després que se la deixem a la recàmera, que bueno, també pot lligar. Prefiero estar en el suelo, un clàssic de Nuevo Catecismo Católico, que mira, de casualitat em vaig topar que tocaven a Bilbao, jo també fent de turismo de cultural a la Setmana Grande, que m'hi vaig trobar de camí.
És una borratxera. Qui no l'ha fet? Clar, però aquí no s'ha anat de viatge i l'únic que fa és estar borratxo tot el dia.
Però no és el mateix que un Mahara se'n vagi a Bilbao a visitar algun gem i es trobi de casualitat en que és la Setmana Grande. Bueno, escoltarem això, Nuevo Catecismo Católico, que eren guipuchis, a més eren de Donosti, van estar punxant amb això, que tocaven, s'han juntat amb una gent que es diu Porco Bravo, uns punk rockers més actuals, i això feia que el cantant no fos el mateix, cosa que a mi em va despistar, i que jo no sentís que toquessin aquest clàssic, que per mi és de les que més m'agraden. Prefiero estar en el suelo que ser parte... Sí, però sense el cantant. Prefiero estar en el suelo que ser parte de tus sueños. A quien se siente aludido.
Fòrum 2004. Cobra i vés-te'n. L'any 1996, el Batlle de Barcelona, Pasqual Maragall, anunciava que el 2004 hi hauria un macroesdeveniment anomenat Fòrum Universal de les Cultures, que havia d'acollir 11 milions de visitants. Sota la cobertura ideològica de conceptes com ara la cultura, fonamental en el naixement de la disciplina antropològica al segle XIX, la pau, la sostenibilitat i el diàleg. Es pretenia organitzar un acte de ressò mundial. Es tractava de firmar una identitat col·lectiva barcelonina, de mantenir la ciutat al mapa de les destinacions turístiques globals, d'imposar una perspectiva sobre les relacions internacionals que situés la barcelonina i la font del conflicte no pas en els processos colonials i la desigualtat dins el marc capitalista, sinó en les diferències religioses i culturals. I sobretot es tractava de proseguir el desplaçament d'un model urbanístic i arquitectònic amb intervencions a gran escala, resseguint el solc dels Jocs Olímpics del 1992 sobre l'entorn del fòrum. L'espectacle esdevingué del 6 al maig al 26 de setembre de 2004 amb una apologització mediàtica quasi absoluta, sense marges per a cap reflexió crítica, ni abans, ni durant, ni després. Per al nou Batlle, en Joan Clos Van Damme, les previsions d'assistència un temps abans de l'inici del fòrum eren de 7 milions de visitants. Tres mesos després de començar el fòrum, el juny del 2004, les previsions per a un dels organitzadors, Oriol Sarsenedes o Oleguer Sarsenedes, eren de 5 milions. I un mes després, el juliol, els mateixos organitzadors les situaven en 3 milions, mentre TMB, Coca-Cola i Aigües de Barcelona regalaven entrades a dojos. Sota la candidesa filosòfica, ni econòmica, ni política, ni jurídica, dels debats sobre la pau, l'exhibició dels guerrers de la Xina de Xi'an va triomfar apoteòsicament. Però el simulacre mercantilitzador del fòrum erigit sobre els afusellats al Camp de la Bota fou condemnat al fracàs pels figurants que hi foren convocats. Fa pocs dies, el dia 17 d'aquest mes, que era juliol, es feren públics dos informes de la Sindicatura de Comptes sobre algunes de les irregularitats comeses pels organitzadors del Fòrum 2004. Els informes abasten fins a final del 2012 i els han difosos una gran part dels mitjans de comunicació públics i privats de Catalunya. Hem esperat 10 anys a tenir-ne coneixement. Però l'endemà, el 18 de juliol, ningú no donava explicacions de res. I encara és més xocant que ningú no en demanés. Els polítics professionals i càrrecs públics que en el decurs d'aquests anys s'han anat tapant les vergonyes mútuament abracen membres de l'establishment polític en ple. Les administracions públiques implicades foren l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l'Estat espanyol. Algú exigirà formalment la depuració política, econòmica i judicial dels beneficiaris d'aquesta operació? En tres recerques antropològiques dutes a terme sobre el terreny entre el 2004 i el 2006, la primera personal, la segona i tercera amb l'Andrés Antevi, finançades per l'inventari del patrimoni etnològic del Departament de Cultura, vaig analitzar críticament les dimensions polítiques, econòmiques, ecològiques i urbanístiques de la descomunal impostura que significava el Fòrum 2004 i el desenvolupament posterior del parc del Fòrum, associat a l'extrema especulació immobiliària sobre l'entorn i a una ordenació i un disseny dels usos de l'espai, confrontada sense embuts amb les apropiacions d'aquest mateix espai per part dels vianants i amb les necessitats tant del veïnat immediat, del barri dels Besòs, el Maresme, la Catalana i la Mina, com dels visitants del recinte. Segons la Sindicatura de Comptes, l'incompliment de les normatives i les reglamentacions vigents del 2004 conduït a allò que es pot qualificar de manipulació interessada i sistemàtica dels recursos que concerneixen diversos àmbits. 1. La contractació dels treballadors. 2. El pagament de sous i de sobresous sota la classificació de gratificacions i dietes. I 3. La selecció de patrocinadors, alguns implicats en la indústria de guerra i l'agressió a pobles indígenes i al medi. El 1999 es crea el consorci que organitza el Fòrum 2004 i la societat instrumental que l'executa, amb un pressupost de més de 220 milions d'euros i de 20 milions afegits que el 2012 encara no s'havien retornat a la Generalitat. Eren els organitzadors tècnics i polítics del Fòrum, l'empresa Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004 S.A. i el consorci organitzador del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004.
Sintetitzem les qüestions centrals dels informes a què remetia la premsa el proppassat dia 17. L'assistència presencial a l'Assemblea General de totes dues entitats, tècnica i política, fou irrisòria. En el període analitzat, només hi acudiren 5 representants dels 159 de les 3 administracions públiques a la Comissió Executiva, i el Consell Administrador hi assistí regularment una sola persona de les 54 que cobraven. Per fer-ho, no es feren públiques convocatòries de licitacions ni adjudicacions. S'adjudicaren contractes a partir de 12.000 euros i no pas de 30.000, com establia la legislació. Les clàusules de proveïdor preferent eren il·legals. Quant al transport i l'instal·lació d'exposicions, s'atorgaren a dit 69 contractes per valor de 13,6 milions d'euros sense acreditar-ne com cal els motius. S'utilitzaren empreses de treball temporal per proveir personal, amb què s'incomplia la legislació, gratificacions com les que reberen el conseller delegat Jaume Pagès i el director general Jordi Olivera superaran els 120.000 euros entre tots dos, uns sobresous que també reberen la resta de directius i que superaran en conjunt els 3 milions d'euros, tot i que no es justifica mai d'una manera completa la feina que suposadament acompliren. Els membres del Consell d'Administració cobraven en dietes del 1999 al 2004 més de 700.000 euros, que rebien tant si assistien a les reunions com si no, perquè en aquests casos sols calia justificar l'absència i delegar el vot, malgrat que això no ho preveien ni els estatuts de la societat ni la Junta General d'Accionistes. I trobem beneficiaris coneguts per la condició de representants institucionals, com ara el Batlle Clos, el conseller Mascarell, l'Ernest Maragall, el Xavier Trias, el Piqué, la Maiol, Portavella, Fernández Díaz, Saura, Gispert, Villatoro, Carretero, Ortega, Fisses, pertanyent a tots els partits i presents a l'Ajuntament, PSC, Iniciativa, Esquerra, CiU i PP. Els 12,2 milions d'euros de despeses de desplaçament dels ponents no eren justificats documentalment, i en alguns casos els patrocinadors obtingueren beneficis fiscals 4 vegades superiors a la seva aportació, com ara Endesa, Telefònica, El Corte Inglés i Toyota. La Sindicatura de Comptes sosté que aquest any no hem rebut la documentació necessària per aclarir la resta de comptes. Això s'afegeix a irregularitats que detectant la realització de les obres de més de 800 milions d'euros per part de la societat pública BIMSA. En torn del fòrum es publicaren dues obres el mateix 2004. El llibre col·lectiu L'altra cara del Fòrum de les Cultures i l'Espai Clos, Fòrum 2004. Notes d'una travessia pel no-res, en què l'amplíssima quantitat de martingales, malbarataments, enganys i irregularitats que hi vaig denunciar en causaren un buit mediàtic d'aquests que fan època, sense mereixer tampoc l'atenció de jutges, fiscals ni polítics. Ho advertia Jim Morrison, no pots tocar aquests fantasmes. Van pagar de nou la seva festa. Ells continuen ocupant càrrecs públics i nosaltres continuem pagant. Rectifico, van cobrar però no se n'han anat. Bueno, em feia gràcia llegir aquest article, és molt ara una mica espès per al moment de la ràdio, però bueno, això ho ha anat veient a mesura que cal llegir un altre cop, però m'agradava, no?, perquè jo quan vaig llegir, hòstia, és que realment no se n'ha parlat, i tothom ho sabia, eh?
Ai, tots ens esperàvem coses, però realment el que ha sortit ara en dades concretes i tal és espectacular.
Sí, sí, i bueno, això, no se n'ha anat. Cobren i estan aquí, no?, i s'ho munten bé, no?, i no... És això, és com una d'aquelles coses que dius, bueno, uf, tants diners, no? El turisme no porta tants diners o es justifica, no? Els milers de, no? Perquè al final és això, no només és això, sinó que es fan gastant diners públics per mantenir un model que, bueno...
Home, ara que dèieu això, i de fet ho havíem parlat amb el Dani abans de venir, ha coincidit, a part l'altra notícia bomba, que com dèieu era part del tema de Barceloneta, era pues, això, el cas Pujol, no? Tot el que ha acabat sortint. Jo l'altre dia passant amb cotxe, per davant de casa seva, a la ronda de General Mitre, la veus que hi ha gent que s'està... Hi ha hagut concentracions que han estat més o menys difoses i planificades, però també hi ha alguna gent que ja s'està quedant allà. El bar, sí, del costat està fent l'agost, per cert, sí. I gent allà amb les pancartes, alguns amb barretines, bastant curiós, eh? S'està creant allà una... Bueno, sembla com un pol curiós de reivindicació. Sembla el passant Jaume en les èpoques que tothom s'anava allà... Bueno, encara ho és, reivindicar. Però hi ha algunes convocatòries, bueno, que també s'estan fent des de moviments veïnals i, i de fet, ja es deia, no, que des de la FAP s'anava a fer una acusació particular.
Des de la CONFAP i la FAP es farà, sí, amb, juntament en col·laboració amb el DESC, a nivell més ja tècnic, legal i tal, es farà una denúncia...
Del Fòrum o del Pujol?
Del Pujol. Ara concretament del Pujol. No sé si també s'estan encarregant de la qüestió del Fòrum. Caldria, però és que al final, clar, estem parlant de que aquesta feina que hauria de fer-la d'ofici la Fiscalia Anticorrupció, diferents fiscalies, etc, no s'està fent i al final...
No, però és que l'Estat mateix no es controla quan exigeix, sobretot com a Estat, això pot al final anar contra una persona o contra una altra, però contra ells mateixos no...
Aleshores, al final la conseqüència és que això ho està havent de fer, no només en aquest cas, també està el cas Bárcenas, Millet, diferents històries, bueno, que les està, bueno, el Millet també, hi havia fiscalia, menys mal, però vull dir, hi havia una acusació particular que és d'una associació de veïns. Uh-huh. Vull dir, s'està repetint aquesta dinàmica a la qual la societat civil ha de començar a autofinanciar-se uns processos judicials, que a més tots sabem com està la cosa amb la reforma del Gallardón, que és una moguda a nivell econòmic, de recursos humans i econòmics, vull dir, i bueno, i menys mal, no? Encara que surten a aquestes entitats que donen la cara i que fan la feina que no està fent l'administració, efectivament, aquesta tasca d'autocontrol o de control de la resta d'administracions, i que bueno, que fa que hi hagi un grau de corrupció i d'impunitat monumental.
Certament. Doncs escolteu, ara ja sí que entrem a la recta final, últims minuts, i abans de fer també quatre coses d'agenda,
10 minuts.
Volem pues, que comencés el Dani també explicant alguna convocatòria propera, que ja retornant al tema de la Barceloneta aquesta setmana mateix, no?
Ah, exacte. Aleshores, com suposo que ja sabeu totes i tots, ahir, vull dir, ja les darreres mobilitzacions que hi ha hagut a la Barceloneta, diguem que òbviament estava bona part del barri al carrer, però també ens hem anat afegint, doncs, d'alguna manera simpatitzants amb aquesta lluita, etc, d'altres barris afectats pel mateix tipus de problema, i ja per a la mobilització d'ahir, que va ser la més gran que hi ha hagut fins ara, es parla de 4.000 persones, 5.000 persones fins i tot, diguem que ja la FAP va recolzar la convocatòria, donant-li també una dimensió més de ciutat, parlant més oberta i explícitament de model de ciutat i de problema de fons, de manera que, com dèiem alguns ahir, Barcelona va baixar la Barceloneta per posar, fent servir aquesta frase que fa servir la Barceloneta, no? De posem a Barcelona. I aleshores, bueno, hi va haver aquesta manifestació ja de nivell ciutat que va posar de la Barceloneta a Sant Jaume, diguem ja amb una composició més variada, i després, bueno, diferents persones de diferents col·lectius, assemblees i associacions hem estat promovent d'alguna manera una mobilització de suport a la lluita de la Barceloneta, i alhora també de visibilitzar que aquests problemes es donen també a aquests i altres problemes que també es donen a la Barceloneta, es donen a molts més llocs, i d'alguna manera es tracta d'eixamplar tant territorial com temàticament la protesta, tot respectant molt la lluita de la Barceloneta. I aleshores és un doble missatge a l'hora de dir estem amb vosaltres, i a més volem tractar més temes dels que estrictament s'estan parlant aquí. I aleshores, de moment, sobretot a nivell de Ciutat Vella, s'han convocat concentracions per aquest dimecres, dia 3 de setembre, a les 8 de la tarda, a diferents places dels barris. El Raval és a la Rambla del Raval, al costat del GAT, de Botero, al barri Gòtic, que és a la plaça del Pi, i al casc antic, que és al Forat de la Vergonya. I també, no és només Ciutat Vella, la plataforma Durem el Paral·lel, és a dir, barris de Poble Sec i Sant Antoni. Ara mateix no sé exactament a on és la convocatòria, però s'han afegit a la convocatòria, i d'alguna manera esperem, desitgem i promourem que això es vagi estenent a barris sensibles, que és fàcil pensar-hi: Sagrada Família, Gràcia, Poblenou, i possiblement també tindrem més sorpreses. La idea és això, és escampar una mica aquesta espurna que d'alguna manera ha saltat a la Barceloneta per posar sobre la taula problemes comuns i sobretot amb un origen comú, que és l'ús absolutament mercantilista i absolutament antisocial que s'està donant a la ciutat, una mena d'exprimir a fons sense tenir en compte a les persones que hi vivim. Per tant, recordo, dimecres dia 3 de setembre, a les 8 de la tarda, a la plaça del Pi del Gòtic, al Forat de la Vergonya, al casc antic,
a la
Rambla del Raval i encara no ho sé, probablement a prop del Paral·lel, i tant de bo siguin més.
Bueno, ja anireu també per internet o exacte, a la plaça del vostre barri, us enterareu.
Segurament. S'està movent ja molt per xarxes socials, només des d'aquest matí, amb la qual no us estranyeu si encara no ho he sentit. Però realment creiem que és un moment que cal aprofitar en el millor sentit
per fer soroll
i per dir no és només la Barceloneta, no són només els pisos turístics. Això està malament allà, però hi ha d'altres coses que estan malament allà, aquí i als dos costats. Vull dir, és una mica per tot arreu, ho estem patint tots i és una mica el moment d'aixecar-se, creiem, contra aquestes injustícies.
Pues bueno, aquí queda dit i segur que també, bueno, en aquest o altres programes ja anirem fent seguiment de tot el que vagi passant les properes setmanes. I bueno, posarem la petició del Dani que ens demanava, ens servirà per fer ja algú d'agenda, que ens havies dit de l'extraterrestre Antoni Font, sí, no? Ja que no m'has pogut escoltar els Oi de Rase, queda pendiente pel teu programa.
Molt bé, va.
Un altre estil mallorquí.
Exacte.
I bueno, així t'espedim el Dani, que l'hem tingut, al final s'ha segrestat més temps del que preveia.
S'ha passat molt bé.
Molt de gust, em deixo segrestar fàcilment.
Pues venga. Para todos los extraterrestres amb sombrero mexicano.
Tu, tu, ti, tu, tu.
Oh.
Que guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, que guai, tenen ses antenes parabòliques i tarifa plana telefònica perquè sempre han de sintonitzar. Que guai, que guai, i berenen de pa ben bon tulipan. Munten una orgia piromusical i s'exploten tots els genitals. Jo la total, som els vostres amics de sa terra, un planeta de pols i de merda, d'un inhòspit sistema solar. Jo la total, ja vengut a muntar-me un negoci, un complex de luxe de l'hosti, per jullar minigolf i a fer tanc. Que guai, que guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai.
De la mateixa manera, aquestes convocatòries a tota la ciutat contra, bueno, pues tot aquest model de ciutat, les podeu anar veient a les xarxes socials, també altres convocatòries més o menys espontànies que amb el lema que Pujol torni fins l'últim cèntim s'estan convocant, com us dèiem, allà a la Ronda Mitra.
Pujol.
Eh?
Que em forraré amb el Pujol ara.
Et forraràs?
Sí, jo també. Perquè hemos encontrado un retallable del Pujol que va treure la revista El Triangle fa 22 anys i...
Pensava que havies trobat un compte corrent
a la UB.
Per col·leccionistes.
Jo la total, som els vostres amics de la Terra, un planeta de pols i de merda, d'un inhòspit sistema solar. Jo la total...
Bé, doncs, per donar suport a un altre barri en lluita que continua fent front als atacs del Barcelona Temàtic Park, la setmana que ve hi ha la Festa Major Alternativa de Vallcarca i aquí ara us anunciem algunes quantes activitats. Jo ara de moment us comento les que es farà a la placeta alternativa de Bolívar dins les activitats organitzades per l'Ateneu Popular de Vallcarca i altres col·lectius també, no? Però això no ponen l'Ateneu Popular de Vallcarca, eh?
Sí, de fet hi haurà diferents punts. Ara us en diem més. Comença amb els de l'Ateneu,
aquí...
per dir algunes.
Ah, clar, però aquí a Vallduna estàs en l'Ateneu.
Clar, clar. Hi ha com subcomandos, diguem,
no?
Sí, exacte.
Però bueno. El dijous dia 4 hi haurà a les 9 el Rocky Horror Picture Show, com un superxou.
Que a més hi haurà...
sopar mojitos i birra artesana, i a les 11 el Comando H.
Això a càrrec del grup de consum Vallduras, i dir, recomanar, qui no hagi vist encara o qui vulgui repetir veure
Comando
la pel·li, Rocky Horror Picture Show, que la...
Comando H també, no?
També, no sé qui som, però serà dinamitzat per un contrabandista d'aquí il·lustre, Professor Bacterio, que, bueno, segur que serà divertit.
Home,
no és una simple projecció.
Molt bé.
Tot això, mojitos artesans.
Ja tenim el concert principal amb l'Exèrcit d'Alliberament Musical, els Pillados por Sorpresa, els Antipàtics i els Enfermos de Difuntos. Enfermeria Difuntos.
Sí, uns clàssics de Vallcarca.
Sí. I el dissabte dia 6, la matinal infantil amb el dinar popular, un cert catasques i ressaques K, Los Tonantes, Ash Quintet i el PD Black Up Sounds. Finalment, el diumenge dia 7, el tercer campionat de petanc de Vallcarca.
Allà, això en el sol, bueno, una petanca recuperada pel veïnat al costat de l'Or, del carrer Farigola. Aquest any, ara explicarem per què no podrem estar fent emissió a la ràdio des d'allà, que ho vam fer l'últim dia de festes l'any passat, mentre es feia la petanca i els tallers de graffiti. Aquest any no podem estar a dos llocs a l'hora. Però potser ja farem a veure si es fa algun grup petanquero de contrabanda. I bueno, a part d'aquestes festes, a Vallcarca n'hi haurà més, hi haurà les llibertàries, que també són habituals. Es faran precisament a la petanca els dos dies abans que hi hagi el campionat de petanca, i al carrer Farigola, al costat de l'Or Ocupat. I seran el divendres 5 amb un pregó, que algun cop algun que altre Mahar hem fet coses per allà, però aquest any no sé qui farà el pregó, a les 7:30, una banda de country blues que es diu Black Snakes a les 9, varia gent de hip hop, des de Retret, Herida Abierta, etc, i després un DJ vaina loca electrònica fins a les 3, que sí que marcaran l'hora de finalització. I el dissabte dia 6 serà el dia gran, que començarà a les 2 amb una paella. Després hi haurà diverses varietés habituals també d'aquells barris, amb el Mago Mont, que qui no l'hagi vist al Magmon és molt recomanable, la Perla Negra de Vallcarca, Cabaret, i després els concerts amb la Vicky de Rice, que diem que és la Queen, la punk queen de Vallcarca, també algun cop ha sonat per les zones vallcarquines, contrabandistes molt divertides, Sictor Baldanya, The Check This Out i Peligro de Vida, i després un DJs d'Escarrigui, que toy out fins les 3, això sí, remarcant que no serà fins molt tard. I finalment les que fan també des d'altres associacions com l'Antic For, que només per dir-vos alguna cosa del que fan, estarà el dia 5 de setembre a les 9, entre altres Assac, Entropia i Perroquer, que serà el darrer concert abans del seu aniversari important. Dissabte sí, seguiran des de les 11 amb, bueno, amb diverses activitats i vermuts i tallers, i després concerts d'esca i afrofunk. Al final sembla que els Tirant l'Ofanc no podran tocar. I finalment el diumenge 7 també hi haurà més concerts, entre altres el Marc Espectre a les 7 de la tarda, i acabarà al vespre a les 10 amb la pel·lícula, amb una pel·lícula al solar del carrer Cambrils, vés a saber quina serà. Tot això entre els carrers Calendau i carrer Faligola, a part de lo que facin en les festes oficials. Vinga, va, posem una cançó que ens va bé també amb el que hem anat parlant, a més és curta. Bueno, no sé si és curta, però la posarem, que es diu Raga de Barcelona, i és una mostra d'un pedazo llibre, que llibre, document i mostra dels sonidos experimentales força invisibilitzats de Barcelona en la preolímpica. Es diu La ciutat secreta, aquest llibre tret per Jaime Gonzalo, dins a, jo crec que és l'editorial Monster Records, que treu així coses molt acurades en la presentació i porta,
bueno,
per...
És que bé que són coses que funcionen, no?
Sí, bueno, i que...
Com és fàcil, suposo, imprimir fotografies i coses, no?
Home, però és tota una tasca, encomiable.
Home, sí,
a nivell documental.
Seguro.
Bueno, documental ja no només de foto, perquè llegint aquí flipes el que els ha costat rescatar certs documents sonors en cassetes perdudes en una sola mostra.
Però s'encuentren al final, no?
Sí, hi ha coses que aquí ho diuen que es van perdre.
Quan el primer programa de Assemblea Majara lo encontraremos.
Bueno, vés a saber, però sí, pot ser que es quedi allà en el baú de los recuerdos. Pues bueno, porta pel subtítol i ho explica prou bé, els sonidos experimentales de la Barcelona preolímpica 1971-1999. Tota aquesta, bueno, moguda una mica inclassificable, perquè venia des del rock progressiu fins a lo que després va ser el primer, era música electrònica experimental a Barcelona, que sempre va estar una mica tapat per altres escenes amb més en boga, no? Des del el rotllo Laietano fins a després el sonido Barcelona o fins i tot l'escena punk, tot i que compartien molts membres. Pues va, escoltarem Albert Jiménez, així una mica a l'atzar, amb aquesta raga de Barcelona, que és només un dels tracks que hi ha als tres CDs que acompanyen aquest llibre, molt recomanable, que almenys està a més a les biblioteques de la ciutat, o sigui que us el recomanem. Albert Jiménez. No se asusten, con los ruidos y el ruidismo. Aprofitem per fer unes quatre cosetes més d'agenda. Festa Major Jove a Horta, dia 12 de setembre i dia 13, amb diferents concerts, xerrades, fira lliure, i de fet hi haurà una trobada de lluites socials el dilluns 15 de setembre. I Cinema a la Fresca amb Díaz, No limpieis esta sangre, aquell vespre, cabaret, una mica l'habitual, unes olimpiades, i fins al dia, en veritat, durant fins al dia 20 de setembre, amb un concert a Maina, La gossa sorda i Les absentes, o sigui, déu-n'hi-do, aquest any les festes d'Horta, plaça Eivissa. I després també alguna persona majara que m'ha entrevistat aquí algun cop arran del cas de Leonard Peltier ens recorda que al partir del dijous 4 de setembre reprenen les convocatòries davant del Consolat dels Estats Units sempre a les 12:30 demanant la liberació d'aquest pres polític Leonard Peltier. Podeu recuperar l'àudio on explica el cas i ens recorda que és el pres polític que porta més anys a la presó el pres que porta més anys als Estats Units entre reixes. I ja per acabar, abans us hem esbossat, a part de que el Pedro Cartoga a Festes de Vallcarca el divendres, diu una cita important que no ens volíem oblidar per l'apreci que tenim, ja no només el Pedro, sinó sobretot aquest antro-temple, no? Li podem dir?
Temple, sí.
Que hi ha al barri del Ferrol, el carrer Francolí, que és la parròquia, i que celebra 25 anys. Serà el dissabte dia 13 de setembre, d'aquí un parell de setmanes, i hi haurà un munt de gent tocant, des dels Brighton 64 fins al Marc Espectre, el propi Perroquer, i, si no m'equivoco, Indústries Orsini, no? Algun que altre Mahara ja farà alguns desatonos i molts més grups. Tot això tot el dia al carrer Francolí i amb, pues, comidita i, bueno, molt recomanable. des d'aquí felicita aquests 25 anys, ni més ni menys, que porten allà batallant amb les tisores i la guitarra. Finalment, l'última cosa, sento una mica, però dir-vos que alguns contrabandistes i sobretot membres de Ràdio Lliures d'aquesta ciutat agafaran els bàrtolos i ens anirem al camp uns dies, alguns, unes hores, altres, en una trobada a Ràdio Lliures amb companyes que ens vindran de diferents punts, des del Llevant, des d'Aragó, des de Bilbo, a fer una trobada d'això de diferents Ràdios Lliures de l'Estat. En el proper programa, a veure si us podem posar àudio, retalls d'entrevistes de companyes d'altres emissores i tot lo interessant que s'hagi explicat allà, o no, pues ja en farem reporte. Ojalà també es puguin fer, a part de tallers, i donar-li el pico, pues, algunes activitats obertes al públic. Tot això serà a la Selva. Si voleu més informació, pues, busqueu per la xarxa radioslliures.info, la web de la coordinadora, però bueno, a dia d'avui poca més informació es podem donar. I res, des d'aquí ja despedir-nos, agrair al Dani, haver vingut a les últimes hores d'agost a passar les aquí. I també la gent que ha trucat, i nosaltres tornem aquí dues setmanes. Aquest curs tenim diverses coses importants en els propers programes. Farem un programa sobre castellers, ja ho tenim acordat, un tema pendent.
Sobre enxanetes,
no? Sí, portarem anarquistes italians a parlar també de batalletes antigues i moltes més coses.
Molt bé.
Tot això i més assemblea majares. Va, ens marxem amb una mica de música turca. Cruzando el puente, des d'Istanbul, un gran documental i un gran recopilatori. La cançó es diu Holocaust, d'una gent que es diu Cesa, que bueno, no cal explicar perquè ve a cuento també avui. Vinga, majares i contrabandistes.
Los turistas
majaras
se van
por
dónde
han
venido.
Dostumu göremezsem, düşmanın postunu geri seremezsem, rüzgar gibi esemezsem, veremezsem, kalbimi geri gelemezsem. Sen beni güneyimi göremedin, kendini beni yamacıma gelemedin. Amacına varamadın, her yeri karaladın, barışına yırladın, acımadın aldın. Rüyalara daldın, bal arası, gök arası, İstanbul kalem harp okulundan çıktı. En baba rap işte başına darısı. Telefonunu getirsene bana baksana, rahatlık etme sakın ha, sen beni dinle. Kendi beni demek kilometrelerce, milimetrelik hesaplarla yazdım ha. İhtiyacınız var mı yardıma? Hatalı rhyme'ler, fatal rhyme'ler, çatal olur ha. Yatacaktır, yere balabalacaktır, kanacaktır, akacaktır. Rüzgar gibi esecektir, geri gelecektir. Ceza ettik bir sentezdir, bela teknik bir arızadır. Üç fazla kanadı kırıktır, taktik kuşkunun oluşumudur. Şu yaptığım rap bir uçurumdur. Bak beni gör hadi kamil ol, tepeden tırnağa sen hami ol. Rap'e göz kulak oldum sen de ol, hadi holokostu gören insan ol. Her gibi uç katlar gibi konvede, sen köle ol dedi ben patron. Rhyme'lerim can yakabilir ha pardon ya. Ey, ben meneyim telefon. Şimdi babana bir bakınız haydi. Muhammed'i sevgisi bilir asip edi. Muhammed Ali'ye gibi gelir asip. Bana bak beni gör, bir de ölmez ye. Sesim hep duyulur tepeden bariton. Mekanım olabilir her anı son. Yanıma gidenin canına gelecektir. Ey, ben meneyim telefon. Bana bak, yo kalbini aç sana tak. Yo muamele pak katarak. Yo görünen köy bu dayak. Sözlerle gelen kendin onu sıra damus sanına. Namus gerekir, ceza gibi bir kabus gerekir. Fanus gibi deliğinize şekilde mavuz sokulur. Bana bir bakınız akınız andugandı. Kafanızı sıkınız yakınız alevi. Veriniz her yerde holokostu görünüz. Gösteriniz işte bu ipak gösterimiz. Yo Allah rapin cezasını verdi. Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma